Calladeta, estàs més guapa. Només és una broma. És que tens la pell molt fina. És que tens un caràcter normal que llavors...
Al llarg de la nostra vida, escoltem frases que construeixen una cultura que legitima les violències masclistes. Trenca la cultura de la violència per una vida lliure de violències masclistes.
Campanya pel bon tracte. Ràdio Sant Andreu. Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
És dilluns, dia 6 de febrer, comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian al capdavant d'aquest programa. Avui en el Via Directa parlarem de diferents informacions d'àmbit local referents a Sant Andreu de la Barca, i entre aquestes informacions avui parlarem de la unitat canina de la policia local de Sant Andreu de la Barca i quina és la relació que s'estableix entre l'agent caní i l'animal. Avui també parlarem d'altres informacions, com el Mac Stigman, que va actuar el passat dissabte en el Teatre Núria Espert amb el seu circ dels Impossibles. Va omplir el Teatre Núria Espert de màgia i avui escoltarem la seva valoració. També escoltarem altres informacions d'àmbit local, com per exemple que Sant Andreu de la Barca ja es prepara per la celebració del Carnaval. Serà el dia 18 de febrer i amb novetats, perquè enguany es torna a recuperar el Ball de Carnaval, on també es lliuraran diferents premis. I l'Espai Jove obrirà les seves portes de nou d'aquí una setmana, concretament el dia 13 de febrer. Per cert, aquell mateix dia també se celebra el Dia Mundial de la Ràdio. Totes aquestes informacions i d'altres les comentarem avui en aquestes dues hores de programa del Via Directa, i com sempre volem saber quin temps tindrem de cara a les properes hores. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Molt bon dia. La situació meteorològica d'aquesta setmana comença amb un canvi de temps. De fet, a hores d'ara ja els núvols es comencen a ser abundants a bona part del litoral i prelitoral de Barcelona, i de manera intermitent al llarg de la jornada s'esperen alguns ruixats, en general febles, poc importants, però amb una cota de neu que acabarà oscil·lant entre els 500 i els 700 metres. Per tant, una cota de neu baixa que denota aquesta entrada d'aire fred que provocarà aquest descens de la temperatura, sobretot dels valors màxims. Res a veure amb el que hem tingut aquest cap de setmana. I de cara a demà dimarts, el que parlarem és de possibilitats de més precipitacions més continuades, amb una cota de neu que oscil·larà entre els 600 i els 700 metres, amb acumulacions importants al voltant del sector del Montseny, i la tendència és que també aquest dilluns el vent sigui destacable a bona part del litoral i prelitoral de Barcelona. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies a Pere Cladera per aquesta previsió del temps de cara a les properes hores. Ja repassem les efemèrides del dia d'avui dilluns, dia 6 de febrer, amb Lídia Moreno.
Avui és dilluns 6 de febrer. Fem un repàs pels fets històrics que van passar un dia com avui al llarg dels anys. L'any 1482 se celebrava a Sevilla el primer acte de fe de la Inquisició espanyola. Un acte de fe era un acte públic que organitzava la Inquisició, on els condemnats a mort pel tribunal abreujaven els seus suposats pecats i mostraven penediment, el que feia possible la reconciliació amb l'Església Catòlica. Això ho feia perquè servís de lliçó a tots els fidels que estaven presents en el moment a la plaça pública o a l'església on se celebrava. També es demanava als presents que proclamessin solemnement la seva adhesió a la fe catòlica. El 1932, els sectors catòlics a Espanya protesten contra l'ordre decretada pel govern de retirar els crucifixos de les escoles públiques, seguint el que marca la Constitució de 1931, que acabava en la confessionalitat de l'Estat, és a dir, que l'Estat espanyol no tenia cap religió oficial. En aquest sentit, un dels àmbits on va afectar va ser l'educació i a les aules. La manera d'afrontar la qüestió religiosa no només va ser rebutjada per l'Església Catòlica, sinó també per la dreta, tant catòlica com republicana. L'any 1939, amb motiu de l'última fase de la Guerra Civil i la previsió d'una possible derrota per part del Front Nacional, els dirigents republicans com Manuel Azaña i Juan Negrín es refugien a França. El 1952, Isabel II es converteix en la reina del Regne Unit i la Commonwealth després de morir el seu pare Jordi VI. Va ser la monarca britànica en estar més anys al tro, una mica més de 70 anys, i la més longeva, superant el 2007 els 81 anys de la reina Victòria. La seva coronació va ser la primera a ser televisada i durant el seu llarg regnat va veure passar 16 primers i primeres ministres. L'any 2002, a la Clínica Universitària de Navarra, es realitzava el primer implant de cèl·lules mare a Espanya per regenerar un cor que havia patit un infart. Un dia com avui, però de 1911, naixia Ronald Reagan, el 40è president dels Estats Units, durant dues legislatures, des de 1981 fins a 1989. Durant el seu primer mandat va posar en marxa un tipus de política econòmica que es va anomenar economia de l'oferta, però que en realitat era una escola de pensament que creia en l'augment considerable de l'oferta per així promoure un creixement econòmic. Si el seu primer mandat es va caracteritzar sobretot per les polítiques econòmiques, el segon va ser la política exterior la protagonista, sobretot amb la fi de la Guerra Freda. Tot i això, va descriure públicament a la Unió Soviètica com l'imperi del mal i va donar suport a molts moviments anticomunistes arreu del món amb la seva denominada doctrina Reagan. Avui es celebra el Dia Internacional de Tolerància Zero amb la mutilació genital femenina per denunciar els efectes de l'extirpació total o parcial del teixit dels òrgans genitals femenins amb l'objectiu d'eliminar el plaer en les dones per raons culturals, religiosos o qualsevol altre motiu no mèdic. L'ONU considera aquesta pràctica una violació dels drets humans de les dones i les nenes i l'OMS calcula que més de 200 milions de nenes i dones han sigut víctimes d'aquesta pràctica. Un dia com avui, però de 1945, naixia Bob Marley, músic jamaicà, després d'haver tingut més de 75 milions de vendes, és un dels artistes musicals amb majors vendes al món. En honor al seu naixement, avui es celebra el Dia Mundial de Bob Marley.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
L'Espai Jove obrirà a mitjans de febrer les seves portes, ampliant les activitats. Situat al Centre Cultural Aigües d'Oses, el dia 13 de febrer obre l'Espai Jove amb novetats, amb més activitats i dinamització, tal com ha destacat l'alcaldessa Anna Alba.
Doncs aquest mes de febrer, la setmana del 13 de febrer, obrirà les seves portes a l'Espai Jove de la nostra ciutat, a noves propostes, noves activitats i noves sessions per als joves de la ciutat i per les joves de la nostra ciutat. Recordem que aquest espai va ser tancat per l'Ajuntament perquè el van cedir al Departament de Salut en els moments de pandèmia, però ara le recuperem i obrim les seves portes. Però ho hem volgut fer donant un pas endavant i proposant als joves i a les joves de la nostra ciutat més activitats, més dinamització i més oferta.
Rubén Castro, el regidor de Joventut, ha comentat la necessitat de tornar a obrir l'Espai Jove.
Bé, doncs aquesta obertura de l'Espai Jove creiem que és també una necessitat doncs, del nostre jovent de Sant Andreu de la Barca. Es tracta d'una obertura doncs, que tindrà conjuntament doncs, amb la seva obertura es posaran en marxa diferents serveis, en aquest cas que serà una novetat doncs, tal com s'estan prestant. Serà per una banda un punt d'informació, orientació i assessorament per la gent jove de Sant Andreu de la Barca, doncs, per poder doncs, resoldre qualsevol dubte doncs, de les seves necessitats doncs, vitals, culturals, doncs, que tinguin a veure doncs, això, no? amb qualsevol servei que ofereixi l'Ajuntament o que no ofereixi l'Ajuntament, però doncs, que es pugui derivar doncs, la seva consulta o pugui doncs, ser necessària l'ajuda, en aquest cas, doncs, a informador o informadora juvenil.
A banda d'aquestes informacions, també es comptarà amb una dinamització que s'encarregarà de realitzar tallers i activitats.
Després tenim una dinamització juvenil dins d'aquest espai jove doncs, que s'encarregarà de fer tallers, activitats, de dissenyar també un programa doncs, de tallers amb els mateixos joves, és a dir, doncs, la idea és que l'espai jove no sigui no només un espai doncs, on poder estudiar, on poder passar l'estona, sinó també que les activitats que ja es facin siguin dissenyades també amb la participació de la nostra gent jove. Llavors, doncs, el dinamitzador o dinamitzadora juvenil, en aquest cas, doncs, ajudarà a que això sigui una realitat. Després hem de pensar doncs, que aquest centre de recursos juvenils, aquest espai jove, que tindrà doncs, la seva obertura, en aquest cas doncs, el centre de recursos culturals, l'edifici de la biblioteca, tindrà també doncs, diferents recursos descentralitzats de l'Ajuntament. Per una banda, els serveis d'igualtat doncs, per prevenir la violència masclista i també doncs, el punt SAI LGTBI també tindran un punt doncs, de referència dins d'aquest espai jove doncs, de forma periòdica. De la mateixa manera es farà amb altres recursos a nivell laboral, a nivell formatiu, a nivell doncs, d'assessorament d'altres regidories de l'Ajuntament, perquè l'objectiu és que els joves i les joves de Sant Andreu de la Barca tinguin doncs, com a referent aquest espai jove i que sigui una porta d'entrada doncs, també per poder resoldre doncs, tots els seus dubtes, les seves necessitats vitals i sobretot doncs, per poder esdevenir doncs, el seu futur i el seu present doncs, d'una forma molt més fàcil.
L'horari de l'Espai Jove serà de dilluns a divendres de 4:45 de tarda fins a 9:15 del vespre. Tot a punt per la celebració del Carnaval a Sant Andreu de la Barca serà el dia 18 de febrer, que comptarà amb l'arribada del rei Carnestoltes un dia abans i la rua de Carnaval familiar el dia 18 de febrer al matí. Al vespre d'aquell mateix dia, el poliesportiu del Josep Pla tindrà lloc al Ball de Carnaval. L'alcaldessa Anna Alba ha donat més detalls.
La ciutat ja està preparada per celebrar el Carnestoltes, moment de disbauxa, de broma i d'alegria per la nostra ciutat. El tradicional va de disfresses i la rua no faltaran enguany aquesta festa. A l'Esplai Pingüí i l'Ajuntament organitzen un Carnestoltes comptant la participació d'altres entitats del nostre municipi. Com és tradicional, el rei Carnestoltes arribarà a la plaça Federico García Lorca el dia 16 de febrer a 6:15 de la tarda i la rua i el ball infantil es farà el 18 de febrer. La rua passarà per diversos carrers de la nostra ciutat. És moment de donar pas a la imaginació i a l'alegria i gaudir de la ciutat i d'aquest carnaval, però en civisme i en respecte per tots i totes. El tradicional ball de disfresses de carnaval es farà a la pista poliesportiva de l'escola Josep Pla. Aquesta és una festa oberta a tots i a totes, on el color i les disfresses seran les grans protagonistes. La festa començarà a 12:15 de la nit i la música finalitzarà a 4:00 de la matinada. I l'organització ha previst premis per les millors disfresses.
Hauran premis a les millors disfresses en el Ball de Carnaval, que enguany tindrà lloc al poliesportiu del Josep Pla, i el dia 18 de febrer, al matí, tindrem la Rua Familiar de Carnaval. L'inici a l'esplanada del Mercat Setmanal per continuar a l'Avinguda Constitució, Via de l'Esport, Passeig del Parlament, carrer Catalunya, carrer Doctor Fleming, la Via de l'Esport i la plaça Federico García Lorca. I comptarà amb la participació d'entitats i també de diverses associacions de mares i pares del Centre Escolars de Sant Andreu de la Barca. Una de les entitats que hi participen de forma activa en aquesta rua de carnaval és l'Esplai Pingüí. També ha parlat la seva directora, Sara Díez.
Doncs sí, des de l'esplai ja portem unes setmanetes preparant les disfresses amb els nens i les famílies i també els joves. Entre tots els nens i les nenes i els joves han triat la disfressa, que no la podem dir perquè serà sorpresa, perquè ens veieu allà disfressats, i estem amb moltes ganes de participar en aquesta festa.
El rei Carnestoltes, figura important del Carnaval a Sant Andreu de la Barca, arribarà el dijous, dia 16 de febrer, a la plaça Federico García Lorca a partir de 5:45 de la tarda. La gran novetat del Carnestoltes 2023 a Sant Andreu de la Barca és la recuperació del Ball de Carnaval. El dia 18 de febrer, al vespre, al poliesportiu del Josep Pla. N'ha parlat el regidor de Joventut, Rubén Castro.
Bé, doncs, enguany com a novetat doncs, tenim aquest ball de disfresses, novetat doncs, perquè després de la pandèmia tornem a fer doncs, aquesta activitat que té una gran participació de persones, especialment doncs, gent jove de la nostra ciutat, doncs, que tindrà lloc en aquest cas al poliesportiu Josep Pla. Creiem que és un espai força adient en aquest cas doncs, per activitats d'aquest tipus, ja ho hem vist doncs, amb el Cap d'Any i altres activitats doncs, més festives que s'estan fent. Doncs, tant pels accessos com per la participació doncs, de la gent jove, creiem doncs, que ha tingut molt bona acollida. En aquest cas, doncs, aquest ball de disfresses tindrà lloc el 18 de febrer i l'obertura de portes serà a partir de les 11:30 de la nit.
Les entrades per al Ball de Carnaval estaran disponibles del 13 al 17 de febrer a l'Espai Jove amb horari de tarda, de 4:45 de la tarda a 9:15. El preu de les entrades, 7 euros al preu general i 6 euros amb la Jove Card i de forma anticipada. El regidor de Joventut, Rubén Castro, també ha volgut agrair a totes les entitats participants del Carnaval.
Sí, vull agrair doncs, en aquest cas que l'organització d'aquesta rua de Carnaval, d'aquest Carnestoltes, doncs, sigui com sempre doncs, amb la participació i la col·laboració i de fet l'organització no, de l'Esplai Pingüí doncs, una entitat doncs, de la nostra ciutat doncs, implicada doncs, amb moltíssimes activitats, amb moltíssimes tasques doncs, per la infància i per la gent jove i en aquest cas doncs, amb aquest carnaval no? Però també amb altres entitats que hi col·laboren no? Associacions de famílies, altres entitats culturals de la nostra ciutat doncs, que en aquest cas doncs, fan doncs, el seu gest, la seva participació doncs, per tal de fer encara molt més gran aquest Carnestoltes.
La ciutat de Sant Andreu de Barca que ja es prepara per la celebració del Carnaval serà el proper dia 18 de febrer.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
I a continuació, en el Via Directe, volem parlar de la unitat canina de Sant Andreu de la Barca, de la policia local. Quina relació s'estableix entre l'agent caní i l'animal? Tot seguit ho sabrem amb Javier Gómez, cap de la unitat canina de Sant Andreu de la Barca, que coneix prou bé aquesta relació. Una part molt important a les unitats canines de la policia és la relació que s'estableix entre el guia i l'animal. Volem saber quina és la relació i els vincles que s'estableix amb el gos o la gossa. Quin és el seu ensinistrament? En parlem amb Javier Gómez, cap de la unitat canina de la policia local de Sant Andreu de la Barca. Javier Gómez, benvingut.
Hola, gràcies.
Primer de tot volem parlar una miqueta de la història, no? dels orígens, no? De com es va originar la unitat canina Sant Andreu de la Barca, quin va ser el desencadenant. Els anys haurien sent de 2010-2011?
Sí, correcte, van començar, em sembla que a final del 2010, i van començar una prova pilot els divendres, i bueno, va tenir molt bona acollida, van veure que podia funcionar, i la jefatura i l'Ajuntament va apostar per la unitat canina i va començar.
De tots aquests anys, com valores l'experiència al capdavant de la unitat canina?
Doncs molt positiva, a mi és que m'agrada molt. Els gossos aporten molt al tema policial i al personal, i la veritat és que hem tingut molt bons resultats i estem molt contents.
Ara que parlaves del tema personal, després parlarem d'aquest vincle que s'estableix entre el policia i el gos en aquest cas, però com ajuda, voldríem que ens donessis exemples de com ajuda en el dia a dia de la policia local el fet de comptar amb una unitat canina.
Doncs primer que passem a ser un binomi molt més proper al ciutadà, perquè el gos es vincula molt al ciutadà també, ens ajuda molt. Després, per el tema de detecció de substàncies estupefaents, que sempre ajuda, perquè moltes vegades està amagat en llocs on nosaltres no miraríem o ni ens donaríem compte. I després perquè un gos sempre té l'habilitat de relaxar a les persones, de poder, hi ha un equilibri entre el que estàs interactuant i amb el policia.
I el fet aquest que ara comentes del relaxar, en quin sentit?
Doncs a vegades pots entrar en una actuació que veure el policia, la imatge del policia pot ser repressiva, però quan vas amb el gos, una actuació que està molt, molt tensa, doncs el gos la calma simplement amb la seva presència, perquè, és el que dèiem, el ciutadà té una proximitat al gos que no al policia.
Suposo que també depèn de la situació, no? Perquè depèn de quina actuació, el fet que aparegui un gos, intimida encara molt més, no?
Bueno, sí, clar, hi ha actuacions...
Però estem parlant aquí d'atencions,
sí, eh? Sí, sí, hi ha actuacions on el gos també està ensinistrat per això i actuaria d'una altra manera, però sí. Hi ha aquests dos tipus d'imatge, no?, del tema de gos policia.
No sé si quan vas començar a gestar aquest projecte de la Unitat Canina Sant Andreu de la Barca, et deuries imaginar que amb el temps la Unitat Canina de Sant Andreu es convertís en referent?
No, pensava només en que m'agradaria molt crear la Unitat Canina, començar a formar-me, veia que era molt complicat i que costaria molt, i mai m'havia arribat a pensar que arribaríem a aquest punt, que encara ens queda molt per fer, però que estem molt contents.
Estem parlant que això és una formació contínua.
Sí, el tema d'ensinistrament de gossos, per a mi, la meva manera de pensar és que és una formació contínua, perquè sempre surten noves formes d'ensinistrar, millors, els gossos estan en constant evolució, perquè el guia té que estar en constant evolució, i perquè al carrer tot canvia i també fan la seva formació, no?
En el teu cas, comparteixes opinions, experiències d'altres companys, no només de policies locals, sinó d'altres cossos de seguretat. Aquí a Sant Andreu de la Barca s'han realitzat 11 jornades, no?, amb unitat canines. Entre les persones que estan vinculades amb unitat canines, què és el que busquen? Què és per exemple, la formació? Cap a on es tendeix aquesta formació actual?
Al final el que busques és l'aprenentatge del gos, la búsqueda de substàncies, no? Mires quina és la millor manera de que el gos faci aquesta formació i evolucioni de la millor manera possible sense tenir traves, no? Llavors hi ha formació que va canviant, que surten noves tècniques, i sobretot en la detecció en substàncies estupefaents en persones, en moviment, que és més complicada perquè al final, depenent de quina substància sigui, quan estan en moviment és una mica més complicat, i això és el que estem en constant formació.
Vosaltres, els diferents gossos, que després en parlarem, que ha tingut la Unitat Canina de Sant Andreu de la Barca, els considereu agents, no?
Sí, és un company més de feina i tenen aquesta consideració, perquè al final ells s'aporten molt i és un company.
Quines facultats aporten o quines facultats han de tenir aquests gossos? Qualsevol gos serveix per formar part de la unitat canina?
No.
Qualsevol del canou, no? Que és
sí,
el nom que utilitzeu,
canou,
no?
Correcte. No, qualsevol gos no. Al final és l'individu, no?, que diem. Té que tenir unes qualitats, que li agradi jugar molt, que no tingui pors, sobretot, que sigui un gos, això, que li agradi jugar molt, que no tingui por, les principals qualitats que tindria que tenir, no? I perquè nosaltres fem tota la formació a través del joc.
Important això, el joc, no?
Sí, això és...
És l'única manera que es poden ensinistrar els gossos.
I antigament sí que es feia d'una altra manera, però aquesta manera ha quedat enrere i al final és amb el joc. El gos ha de tenir gana de jugar amb el seu guia i que sigui prioritari en la seva tasca.
En el moment de seleccionar un gos, de dir, mira, aquest és el gos que tindrem a la unitat canina, quin és el procediment des d'inici fins a final?
Bueno, hi ha un munt de tests, no, que fem i que anem fent, que anem provant, però sobretot moltes vegades el que fem és la pilota o una joguina que ens digui quan anem a buscar o anem a adoptar el gos, veure si quan es llença la joguina el gos va a buscar-la, si no la veu i està amagada, quant de temps està buscant la joguina, perquè això sí, també és molt important, el temps en què el gos està per buscar la joguina, que no es cansa aviat i marxa i s'avorreix, sinó que continua i continua i continua. Això ens agrada molt perquè ja ens mostra que li agrada tant la joguina que podria passar tot el dia buscant aquesta joguina.
Clar, una cosa és un entrenament, que pots dedicar-li més temps, però quan hi ha una actuació, aquí la cosa d'uns segons pot variar molt el resultat final de l'actuació, no?
Correcte, al final l'actuació va de segons i contra més ràpid sigui l'actuació, contra més eficaç sigui, doncs millor.
Ara que parlem de temps, quin temps ha de passar des de que s'inicia aquest contacte amb el gos fins que finalment considereu vosaltres que ja està format, que pot sortir al carrer, que pot patrullar amb vosaltres?
No m'agrada molt ficar temps perquè jo cada individu m'agrada deixar el seu temps de formació, no? Hi ha a lo millor un gos que en 3 mesos ja està format i hi ha un altre gos que triga 6 mesos, però és igual de bo, no perquè hagi trigat més o menys. Bueno, cada gos té les seves pautes d'ensinistrament i s'han de complir, però sí, normalment quan compleixen un any ja estan formats.
Aquest gos sempre ha d'anar acompanyat del mateix agent?
Per norma general ens agrada que el gos vagi amb el seu agent, el seu guia, perquè al final és el que té el vincle. I nosaltres ens agrada molt que el gos tingui un vincle no només professional, sinó familiar amb el guia, no? I per això aquí a Sant Andreu cada gos està amb el seu guia al seu domicili, a la seva casa, sent part de la seva família. Però sí que a vegades, si pel que sigui l'altre guia necessita un gos més o l'altre guia, jo què sé, es troba malament i no pot actuar, doncs com fem la formació conjuntament, doncs a vegades l'agafem i no hi hauria problema.
Obeeixen igual, Javier?
Sí, fan cas i fan la detecció i la buscaran, no igual que si estiguessin amb el seu guia, eh? No és el mateix, no juguen igual, la intensitat que tenen quan estan amb el seu guia, amb la seva família, no és la mateixa que quan està amb un amic, per dir-ho d'alguna manera, perquè veieu la diferència.
Aquestes ordres que vosaltres doneu als gossos, els doneu en un idioma, per exemple en alemany o...?
Bueno, sí, algun fa en alemany, un altre en francès, depèn del guia també. Les ordres, al final, l'idioma no és tan important com que el guia estigui una mica conforme amb l'idioma que utilitzarà. Però sí que hi ha alemany, anglès i francès, depenent la modalitat utilitzi.
Es comentaves abans de fet que el propi agent, doncs el gos que sol estar amb ell, doncs després d'acabar la jornada laboral, doncs se l'emporta a casa, per tant, com viu a casa, com és aquesta relació? Veus alguna diferència entre el gos sap que en aquell moment està fent feina i després està a casa amb un altre tipus de relació o condició o no?
És que al final el gos no, jo crec que no sap quan està treballant o quan està a casa. Ell té aquest olor, no? que li ve i ho marca, i llavors si està a casa i li ve l'olor perquè ha passat per un parc i li ve, ho marcarà igual. Llavors perquè per ell és jugar. I llavors, si marca, sap que jugarà. Llavors sí que has de tenir una mica més en compte quan està amb la família, doncs, a quins jocs vas o què pot passar si passa alguna persona, el gos marcarà, això s'ha de tenir en compte. Però el gos per ell no és treball, és jugar. Llavors sempre ho fa. Però, bueno, quan està amb la família és un mes i bueno, perfecte.
Kenya, Troy, Hook, Duna, Maya, Kira i Lola. Què et recorden aquests noms?
Bueno, els components de la unitat canina, no? Doncs companys que ja no estan i companys que estan ara. Companys que han deixat bueno, molta trajectòria darrere i nous companys que comencen ara i que segurament donaran una bona trajectòria.
Després parlarem de la Kenya, que evidentment doncs, té un record molt especial a la unitat canina de Sant Andreu de la Barca. La darrera incorporació, la Lola, un cadell, pràcticament.
Un cadell, sí. És la més jove de K9. i estem en formació, li queda molt i bueno, però mica en mica arribarà a ser un bon canou, segur.
Pastors alemanys, pastors belgues, dobermans, la raça...
No, ja t'he dit que no...
No determina aquesta no, qualitat final.
No, al final, ara la Lola és un border collie, al final no ens, ja és l'individu, o sigui, veiem que hi ha possibilitats, veiem que té ganes, que compleix el requisit que ens agradaria per la unitat canina, doncs no tenim problema en, no per ser un Doberman, diem no per ser un pastor alemany. O, el que passa que també hem de dir que a vegades a les protectores, a les adopcions, doncs hi ha més una raça que una altra. Quan hi ha la moda de, havia la moda del Malinois, estava omplerta de Malinois. Ara és de Border Collie i hi ha molts Border Collie. Llavors, bueno, aprofitem aquesta a les protectores que estan plenes, doncs, per agafar gossos que poden valer, bueno, per la unitat canina.
Per tant, vosaltres busqueu aquests gossos a les protectores?
Sí, normalment intentem buscar a les protectores o persones que ja no poden tenir el gos. Intentem buscar d'aquesta manera el gos que pot. Creiem que a vegades en una família un gos que té molta energia no li va bé, però a la unitat canina ens aniria molt bé.
En aquesta unitat canina també important la figura de Jordi Pascuet, no? Durant
sí.
Molt de temps va ser la persona encarregada d'ensinistrar aquests gossos, no?
Doncs sí, va ser el meu primer formador. Vaig tenir la sort de trobar aquesta persona i em va formar com a guia caní i com a instructor i em va donar tota la formació, sí.
Fa poc va rebre també un reconeixement per part de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i de la policia local per la tasca realitzada, no? Durant
sí,
tots aquests anys.
Sí, són molts anys que ha treballat amb nosaltres, que ens ha ajudat molt i encara segueix, està jubilat, però encara estem en contacte.
Parlem ara d'un moment especial, no? Que sabem que és molt especial per tu, que és la Kènia, la pastor alemany que va comptar la policia local de Sant Andreu de Barca, que se li va retre diversos homenatges, una gossa guardonada amb la medalla al mèrit policial per haver aconseguit salvar-te la vida, Javier.
Sí, una gossa, la millor gossa que he tingut. Bueno, per molts aspectes, no? El vincle que teníem era molt fort, la vaig adoptar en un any aproximadament aquí a Barcelona i des de llavors sempre hem estat molt units i 24 hores, no? 365 dies, al final fas molt vincle i bueno, vaig tenir la sort de poder compartir el temps amb ella.
Com va ser aquella vegada en què la Kènia et va salvar la vida?
Doncs va ser una actuació per la nit, una actuació que van tindre aquí a Sant Andreu de la Barca amb un problema amb un veí i doncs em van donar un cop al cap amb un martell i la Kènia, jo vaig caure al terra semi-inconscient i la Kènia va actuar ella sola, es va ficar enmig i va reduir a l'agressor.
Que normalment aquests gossos obeeixen els seus amos i no actuen per un instint o sense una ordre, no?
Correcte, si tenen l'ensinistrament que es fa és que no poden defensar si no hi ha una ordre, no poden, bueno, tenen un ensinistrament molt bo i amb una obediència molt estricta, però en aquell moment va entendre que jo estava al terra, que no podia donar ordres i que hi havia un perill imminent i va actuar i es va posar primer enmig, va rebre el cop per mi i després va actuar directament.
Que actueu d'aquesta manera, no sé si després, quan ja et vas recuperar, t'ho van explicar, vas pensar, ostres, aquests gossos no estan incensitats per això, en canvi ella va actuar d'aquesta manera, no?
Correcte.
Dir, aquesta part especial, o que la Kènia era especial, no?, respecte d'altres gossos, que evidentment sí que ho era, per tot aquest currículum, no?, que va aconseguir durant tots els anys, no?
En aquell moment dones compte, no?, després quan els companys que estaven allí t'expliquen què és el que ha passat, com ha sigut, què ha fet la gossa, que dones compte, doncs això, coses que no pensaves que podria passar, però que la gossa en si mateixa va reaccionar i que tenia això dintre i que ella va veure que la seva família estava en perill i que no va dubtar.
Ensinistrar aquesta part és molt complicada, no?
Jo crec que no es pot ensinistrar, sinó que és el vincle, no?, que fas amb la teva companya i aquest vincle és el que fa que passin aquestes coses.
Ara, en aquests moments, quin gos portes, Javier?
Doncs porto a la Duna, que és un pastor malinois, i estic treballant i amb el Hook, i estic treballant amb Duna, sobretot amb Duna ara mateix, que és la més jove, bueno, la més jove no perquè està Lola, però i Maya, però és la més jove que tinc jo ara, de 2 anys.
També els tens a casa després?
Sí, 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 sempre, sempre. Aquí els guies, això és primordial, els guies, se porten el gos a casa, quan venen a treballar venen des de casa amb el seu gos i quan finalitza la jornada es va amb el seu guia, sempre.
Com s'ho pren la família?
Bueno, la família ja, bueno, ja està resignada, no, els agrada molt, al final és un mes de casa i, bueno, inclús quan te l'emportes no volen que te l'emportis perquè, clar, també és part de la família, els agrada, el que passa que jo quan marxo ja el gos ja està a la porta i ja està esperant per marxar, o sigui, és inevitable.
Tens més gossos a casa?
No, només, no, perquè seria ja massa, porto els tres i és massa.
La unitat canina de Sant Andreu de Barca ha participat en activitats a escoles, escoles bressol, instituts. També la policia local va posar en marxa ja fa uns anys un programa de teràpia assistida amb gossos per a nens amb autisme. Vull dir sí. Que hi ha aquesta part també de vinculació també amb els més petits, no?
Sí, intentem apropar-nos als més petits, intentem estar amb el ciutadà, doncs, amb la teràpia que vam poder fer, doncs, les necessitats que tenen, no? No només la part de substància estupefaent, sinó la part més propera també als nens petits, a l'escola bressol, als col·legis, i un tema de fomentar l'adopció, i sí, sí.
Suposo que deu ser molt gratificant el fet que l'any 2010, quan vas començar a fer aquesta proposta, no? Que és la unitat canina a Sant Andreu de la Barca, a partir del 2011 ja es comença ja a fer de forma oficial, que et vas formant, no? Aquesta formació que, evidentment, com hem comentat abans, és diària i encara continua, i que avui en dia facis aquella formació d'altres policies locals que els hi veu, suposo, aquella il·lusió que tu tenies sí. Al principi, no?
Sí, sí.
O sigui, et sents identificat.
Sí, 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 no? Quan veus una altra policia, no?, que comença, te'n recordes de com vas començar, de les ganes que tenies de començar, de no saber per on començar, de no tenir formació, i, bueno, es veu reflexat i vols ajudar en tot el que pugui.
Jo suposo que et carreguen piles, no?
Sí, sí, sí. A més, quan fem aquestes formacions, surt amb més energia, surt amb més ganes de fer, perquè, bueno, dones compte, no?, de que quan vas començar et portaves aquesta alegria.
Encara continua sent president de l'associació
sí.
de guies d'unitats canines?
Correcte, sí, sí, encara continua sent. A veure si aquest any ja em fan una mica el relevo i puc començar a estar una mica més relaxat, perquè és molta feina i al final són moltes unitats a tota Espanya. I ara hem vingut de Bèlgica, que hem estat un altre cop, ara hem d'anar a Nova York i no parem i és una mica ja que facin una mica el relevo.
En aquests moments, a quines policies locals has donat aquesta formació? O has assessorat per formar
doncs,
les unitats canines?
Aquesta setmana mateix ha vingut a Amposta, la policia local d'Amposta ha fet hem fet una mica de formació, tenien un problema en la formació i hem intentat resoldre. Estem amb la policia local de Piera, que està començat fa poc i estem fent la formació també. I, bueno, totes les policies que van demanant ajuda, ahir ens trobaran sempre.
Quins són els reptes de la unitat canina? Parlem de Sant Andreu de Barca i parlem també de les unitats canines en general d'altres cossos de policia o, en aquest cas, de policies locals.
Doncs a mi m'agradaria molt el poder que cada policia local tingués la seva unitat canina creada per poder ajudar, no, a la policia local i al municipi a tindre una ciutat més tranquil·la. I, a més, poder fomentar l'adopció en els col·legis des de la unitat canina i que sigui una unitat propera pel tema dels animals. No només pel tema de gossos, sinó gossos, gats i qualsevol animal que tingui problemes o amb els veïns, no? Llavors, això és fonamental. I amb la policia local, doncs, m'agradaria, com a la jefatura, doncs, un guia i gos en cada torn de treball per poder ajudar al torn quan tingui qualsevol problema.
Ara que parles de l'adopció o fomentar l'adopció, suposo que aquests deuen ser els temes que vosaltres tracteu quan aneu a les escoles i als instituts, no?
Sí, a l'institut ja enfoquem una mica més, fem l'adopció també, però enfoquem una mica més al tema de substàncies estupefaents, però ja comencen amb aquestes edats, està una mica el tema i intentem doncs, evitar que hi hagi el consum. Sí que als col·legis fem el tema d'adopció, el tema de doncs, la responsabilitat que és tenir un animal a casa, com s'ha de tenir dintre, que qualsevol gos pot tenir doncs, això, una obediència, que poden fer sortir al carrer, que poden portar corretja, doncs una mica tot el que és la tenència d'animals.
No sé si heu trobat vosaltres quan aneu a les escoles, als instituts, potser quan aneu amb el gos, de que algun nen o nena digui, doncs jo de gran vull ser...
Sí, 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 i em fan dibuixos, i em porten a, aquí, i ens agradaria, i, bueno, i la veritat és que també vull agrair als ciutadans de Sant Andreu que quan va morir Kènia van començar a portar flors i plantes a la policia local per amb la seva mostra de carinyo, no?
Doncs Javier Gómez, caporal, responsable de la unitat canina de Sant Andreu de la Barca, avui ve buscant per la història, no? Pels inicis d'aquesta unitat canina de Sant Andreu de la Barca, que com dèiem, els anys s'ha convertit en referent, i sobretot el que volíem saber és aquesta relació especial, aquest vincle, no? entre la gent i el gos, no? Vull dir, agent i agent, no?
Perquè agent, considereu, agent, sí, evidentment, sí, companys de feina.
Com companys de feina, exacte, i quina és aquesta relació, doncs, que s'estableix i que aquests gossos s'ensinistren, sobretot a través del joc, no?
Correcte, sí, sempre del joc. El joc i jugar amb el seu guia.
Doncs Javier Gómez, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, molt agraït.
La unitat canina de Sant Andreu de la Barca de la policia local és referència i habitualment assessora d'altres policies locals a l'hora d'implementar les diferents unitats canines. És el cas de la policia local d'Amposta. Hem parlat amb el Rubén Clemente, que és el sergent de la policia local d'Amposta i també el responsable de la unitat canina.
Bé, sobretot el que ens representa és una eina molt, molt, molt eficaç que es representa que són els gossos per a lo que és la detecció de substàncies estupefaents i per combatre aquesta lacra del consum i el tràfic de estupefaents, però molt més enllà ens donen molt més els gossos, no només enfocats solament en el que és la detecció, sinó que els gossos ens donen una oportunitat, una finestra d'obertura a la proximitat de que és l'objectiu final de la policia local i més l'objectiu de les policies locals, que és el seu gen característic de la proximitat. El gos t'obri la porta, està la finestra aquesta de la proximitat amb la gent, no tan sols el mero fet de sortir a patrullar amb el gos, que ell està treballant, que està fent la detecció, ja dona peu a la proximitat amb la gent, amb els comerciants, i després pues, també fem moltes xerrades a col·legis, als instituts, associacions, a centres de discapacitats. Treballem molt també aquesta vessant també social i de la proximitat, que és una eina més, com dia abans, una eina que l'aprofitem en la vessant operativa com en la vessant, diguéssim, social i de proximitat.
Quants anys porteu amb la unitat canina?
Bé, nosaltres vam començar la unitat canina el 2017, amb l'arribada de la nova prefectura, el nou inspector en cap que va vindre de la policia local d'Amposta, el senyor Josep Massana, és el que li va proposar el meu company i caporal de la unitat, el Frank Palacios, li va proposar el fet de poder crear aquesta unitat, ho van tomar, i a partir d'aquí van començar la formació de com a guia caní, perquè evidentment no teníem gaires nocions. Van començar primer una formació com a guia caní, van començar amb un gos de, diguéssim, de renting o de lloguer, que era una empresa privada que es va facilitar aquell gos ja format i ensinistrat per a poder treballar. Diguéssim que es va facilitar el poder implantar la unitat canina de manera immediata, ¿vale? Però posteriorment, a partir del 2019, van començar una formació amb l'Associació de Guies Canins de Policies Locals d'Espanya, que és el president, el Javier Gómez, que és el nostre referent i buque insígnia, diguem. Llavors, ells van començar un curs per a poder ensinistrar nosaltres els cadells. I a partir d'aquí van començar amb dos cadells més. Van començar un cadell d'adopció, un mestís, i de fet van començar amb els dos que tenim ara, que són dos germans de pastor alemà.
De fet, la unitat canina de Sant Andreu de la Barca és referent, doncs, a Espanya, ha fet diferents formacions en altres policies, com és el cas la vostra. Com veu rebre aquesta formació vosaltres?
Bé, nosaltres la sorpresa va ser que quan vam contactar amb l'empresa que es va fer, en principi la empresa privada que es va començar a fer la formació, per mi ells van contactar amb el Javier, i la veritat és que la facilitat aquella que et facilita d'obrir-te tot el seu coneixement, donar-lo de manera totalment altruista en col·laboració de la formació de la policia local. Per a nosaltres, Sant Andreu de la Barca, ens la considerem gairebé la nostra casa, perquè sempre hem sigut benvinguts, venim molt a formar, i el Javi és el nostre sensei, és el nostre mestre, i ja no és tan sols un referent a nivell de Catalunya, sinó que diria a nivell de tot Espanya. El Javi i la policia local, el Javier i la unitat canina de la policia local de Sant Andreu de la Barca, puc dir que és un referent a nivell nacional.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
El passat divendres, la delegada del Govern d'Espanya a Catalunya, Maria Eugènia Gay, va visitar Sant Andreu de la Barca. Aquest és el reportatge. La delegada del Govern d'Espanya a Catalunya, Maria Eugènia Gay Rossell, ha visitat Sant Andreu de la Barca, on ha conversat amb l'alcaldessa Anna Alba. La delegada ha estat rebuda pels regidors del consistori a la sala de plens, on ha signat el llibre d'honor de l'Ajuntament. També ha visitat la comissaria de la policia local i el Parc Central per finalitzar la visita a la plaça Catalunya. L'alcaldessa Anna Alba ha traslladat a la delegada del Govern alguna de les demandes per part del consistori de millores en qüestions referents a la seguretat.
Orgullosos de que esté aquí, de poder compartir esas inquietudes que tenemos de nuestro municipio, inquietudes que lo que pretenden es mejorar la vida del ciudadano y la ciudadana de San Andreu de la Barca, como siempre hemos hecho hasta ahora. Y también un poquito de seguir incrementando que las políticas del gobierno en España lleguen más y mejor a nuestro municipio. Hemos hablado de la implementación, evidentemente, compartido con María Eugenia, con la delegada del Gobierno, que la implantación de los Mossos en San Andreu de la Barca tiene que ser más y mejor, que espero y deseo que el acuerdo de presupuestos que el Gobierno de Cataluña ha hecho con Salvador Illa, con el PSC, y que por tanto serán de 800 plazas nuevas más para Mossos de Escuadra, no se queden solamente en Barcelona, provincias y capital, sino que lleguen a los municipios y en este caso llegue al Baix Llobregat Nord. Tenemos muy buena conexión con Mossos, es verdad, y tengo que reconocerlo, y muy buena conexión, pero tienen pocos efectivos y por tanto no pueden desarrollar su trabajo en este municipio como deberían y como nos gustaría a todos.
L'alcaldessa també s'ha referit a les millores que caldria fer efectives sobre el servei de l'oficina de Correus.
Hemos compartido también la situación que se está dando en la oficina de correos de San Andreu de la Barca. Es una oficina que se ha quedado pequeña para el municipio. Bueno, esta oficina se implantó en San Andreu de la Barca cuando éramos muchísimos menos habitantes. El horario que tiene tampoco permite que las personas que están trabajando puedan acercarse a correos cuando lo necesitan, porque bueno, los días festivos no está abierto, los sábados no está abierto. Y eso también conlleva una preocupación y además se ha quedado pequeña. Y hablábamos de la posibilidad o de hacer una más grande o de hacer dos en partes distintas del municipio. Es verdad que nosotros ya hablamos en su momento con Correos y tuvimos la deferencia de, oye, tenemos un local, a ver si se podría adecuar. Nos dijeron que este local era pequeño, efectivamente no era muy grande, no tenemos mayor disponibilidad, ojalá pudiéramos hacerlo, pero yo creo que vamos a trabajar conjuntamente para que esto se pueda desatascar y podamos tenerlo. Por otro lado, compartir también, bueno, pues la necesidad de que los juzgados de Martorell estén en mejor situación. Son unos juzgados antiguos, en unos bajos que no están cubriendo las necesidades. Preocupación también porque el juzgado de violencia de género no puede estar dando el servicio que debería y como debería hacerlo por la situación que tiene. Y bueno, lo he compartido con ella porque sé que conoce perfectamente esa situación y hemos podido charlar sobre él.
La delegada del Govern també s'ha traslladat al Parc Central, on gràcies als fons Next Generation es construirà la passarel·la que comunicarà les dues zones de la ciutat, salvant les vies dels ferrocarrils.
Y por otro lado, pues agradecer que las políticas del Estado, a través de esas políticas que se están desarrollando que en Europa hayan traído a los ayuntamientos, como en nuestro caso a San Andreu de la Barca, pues ayudas de los fondos Next Generation, que en nuestro caso hay una que ya la tenemos, que se ha licitado y que hará de corredor verde en la ciudad, fomentará la accesibilidad, el acceso a los servicios y a los ciudadanos, y en otra que estamos ahí batallando, que ya hemos pasado la primera fase y que seguirá siendo de accesible y de conectividad para que podamos, bueno, pues andar por San Andreu de la Barca, movernos en bicicleta, en este caso por San Andreu de la Barca, mejor.
Per la seva banda, la delegada del Govern d'Espanya a Catalunya, Maria Eugènia Gay, ha valorat la visita a Sant Andreu de la Barca, destacant la cogovernança entre l'Estat, comunitats autònomes i també administracions locals.
Sí, la valoració que fem és molt positiva. Ha estat un plaer avui visitar Sant Andreu de la Barca de la mà de la seva alcaldessa i l'equip consistorial i sobretot poder traslladar que el govern d'Espanya està absolutament compromès amb els municipis de Catalunya, que és una prioritat realment escoltar les seves necessitats, les seves inquietuds i poder donar la resposta oportuna des del govern. En aquest cas, doncs, estàvem fent menció, no?, a aquestes específiques circumstàncies que se'ns han traslladat i que nosaltres donarem, doncs, oportuna compte als ministeris competents perquè puguin actuar en conseqüència. Jo crec que estem en un moment geopolític internacional molt complex en el qual es fa més necessari que mai recuperar l'essència de l'estat de dret i l'estat del benestar. I això s'opera per aquesta cogovernança necessària entre l'estat, comunitats autònomes i municipis. Les entitats locals tenen un paper fonamental per escoltar les necessitats de la societat, veure en primera mà com estan patint les conseqüències de la crisi a nivell econòmic i social i, per tant, traslladar-ho en aquest sentit al govern d'Espanya. Jo crec que ha fet referència a l'alcaldessa a aquests diferents punts als quals, doncs, hem abordat. Hi ha un aspecte de seguretat ciutadana que evidentment, doncs, és competència dels Mossos d'Esquadra i el que pot fer la delegació, doncs, és posar-se a disposició ajudar amb tot allò que correspongui i fer arribar aquesta reclamació, doncs, també on amb els organismes competents en la matèria. Òbviament el tema de correus s'ha, doncs, d'abordar per tal que es pugui millorar el servei i que aquest es dugui a terme amb total eficàcia i eficiència i per això, doncs, també estem avui aquí i sobretot ser capaços de visibilitzar aquesta transformació que s'està portant a terme amb els fons Next Generation. El govern d'Espanya està abordant una agenda de les transformacions en quatre pilars fonamentals, que és la transició ecològica, en virtut del qual, doncs, s'ha pogut fer aquesta ajuda, no?, dels fons amb la passarel·la que aprovarà, no?, i que s'executarà en els pròxims dies per dur a terme, doncs, aquesta accessibilitat, mobilitat, per favorir, doncs, el medi ambient. Però també és sense oblidar que un dels pilars fonamentals també és la transformació digital, la cohesió social i territorial, no?, precisament de tots els municipis i a garantir aquesta igualtat d'oportunitats a tota la ciutadania espanyola i després treballant-ho des de la igualtat de gènere com no podia ser d'una altra manera. Per tant, aquesta sintonia que hi ha d'haver necessària entre el govern d'Espanya i els municipis, doncs, és el que estem fent avui amb l'alcaldessa, és treballant-ho també amb tot el seu equip consistorial, perquè jo crec que més enllà, no?, de les polítiques que puguin ser pròpies de cada una de les institucions, hi ha un objectiu comú, que és precisament aquest bo comú, el benestar i sobretot, doncs, lluitar per la seguretat i la llibertat de tots els nostres ciutadans i ciutadanes.
Declaracions de la delegada del Govern d'Espanya a Catalunya, Maria Eugènia Gay Rossell, que ha visitat aquest divendres Sant Andreu de la Barca.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
El passat dissabte, el Majestic Man va actuar a Sant Andreu de la Barca en el cicle del Teatre Familiar. Un teatre no expert ple per veure el Circ dels Impossibles, aquest espectacle del Majestic Man, i que vam tenir l'ocasió, un cop finalitzat l'espectacle, de poder parlar amb ell.
M'he sentit super a gust, super content, de debò que ara mateix, clar, a més hem acabat ara fa una estona i estic en una sensació de felicitat, de super content, perquè sobretot jo ja m'imaginava que podia funcionar perquè he vingut diverses vegades a actuar aquí a Sant Andreu de la Barca i la gent té molt bon rotllo, però el que hem viscut avui puc dir que és increïble. O sigui, la gent ha participat des del minut zero i de debò que moltes gràcies a totes les persones que han vingut perquè han participat moltíssim, s'han deixat endur no només per la màgia sinó també per l'energia i m'han transmès molt bona vibració, així que fantàstic.
Dic espectacle de màgia, però és molt més que un espectacle de màgia el que portes amb el Circ dels Impossibles, perquè hi ha moments on fas ballar el públic i que hem vist els nens i nenes també ballant, però també hem vist els pares i mares que els han acompanyat també. Vull dir, és un espectacle espectacle, avui el que hem vist aquí familiar i on tothom ha participat ja moltes ganes, des del principi fins al final.
Sí, sí, és que aquest és el nostre objectiu. A mi el que més m'agrada és això, que sigui un espectacle de màgia, però sobretot que sigui un espectacle de bon rotllo. El que volem és que la gent s'ho passi bé, sobretot més tenint en compte tot el que hem viscut, tot el que ens ha passat. Llavors, per mi, és molt emocionant, però sí que és veritat que avui he de felicitar la gent perquè és que tots, papàs, mamàs, avis, tothom ha participat moltíssim i efectivament, com bé dius, és una barreja, no? El meu tipus de màgia no només és il·lusionisme purament parlant, sinó que hi ha molts elements, doncs, coreografies, malabars, molt humor i en aquest cas molta participació del públic, i avui et puc dir que n'he fet una mica de més perquè la gent, jo veia que doncs, responien i he allargat i ha estat un autèntic luxe.
És aquesta bona connexió, no?, entre el públic, en aquest cas la persona que fa l'espectacle, en el teu cas com a Mac Stigman, d'un Circuit dels Impossibles que portes ja temps doncs, girant aquest espectacle, que tot bé doncs, remunta a un Circ dels Impossibles històric i real.
Sí, correcte, exacte. És la història d'un mag que jo vaig llegir la biografia, que se li va cremar al circ i gràcies a l'esforç i a la bona energia, doncs al final va poder reobrir-lo, no? I li fem com un homenatge a aquest senyor. A partir d'aquí, aquesta és l'excusa, és el punt de partida, millor dit, per fer tota una història i per explicar, doncs, això, no? Que en la vida, si lluites, pots aconseguir els teus somnis, i jo puc dir-te que avui he aconseguit un, que és que he pogut actuar aquí amb molt bon rotllo, amb molt bona energia, i a més aquest teatre, el Núria Espert, teniu un teatre que és meravellós, és un luxe, o sigui, jo actuo a molts teatres per ciutats, no només a Catalunya, també a Espanya i fins i tot a nivell europeu, i aquest teatre per fer màgia és dels millors.
Ens comentaves l'altre dia a l'entrevista a la ràdio que és molt important la qüestió de les matemàtiques en un mag, i avui hem pogut veure també un dels espectacles que has fet, una part amb matemàtiques i amb números.
Sí, a més em fa molta il·lusió perquè ara quan he sortit a fora a saludar la gent m'han vingut molts nens i m'han dit que el número de màgia que més els hi havia agradat era el de les matemàtiques, o sigui que molt, molt content. Sí, efectivament, és un tipus de màgia, o sigui, això no significa que tots els mags hagin de fer matemàtiques, però sí que és veritat que existeix una vessant, una espècie com d'especialitat que s'anomena matemàgia, que és fer màgia amb l'ús de les matemàtiques. I jo avui aquí he fet un truc de matemàgia i ha sortit, he tingut sort perquè en màgia mai se sap, vull dir, sempre hi ha una incertesa i avui ha sortit molt bé i a la gent li ha agradat molt i han respost molt guai i ha estat molt xulo.
Finalment, amb aquest estigma, quin missatge donaries als nens i nenes?
Doncs que continuïn amb aquest bon rotllo, que continuïn amb aquesta bona energia que hem viscut avui al Teatre Núria Espert, i sobretot això, que sempre, doncs que a vegades la vida és molt dura, a vegades tot és molt complicat, però que si li poses bon rotllo i li poses bona energia, doncs es pot viure d'una manera molt més agradable, i això és el que intentem fer, és el que intento fer jo, i avui aquí la gent ho ha respost i ha estat brutal, així que moltes gràcies.
Declaracions del Mac Stigman un cop va finalitzar el seu espectacle al Circ dels Impossibles, que va representar el passat dissabte en el Teatre Núria Espert, un Teatre Núria Espert, com dèiem, ple per gaudir i seguir en directe a l'espectacle, no només de màgia, sinó de malabars, de circ i també doncs, de música i ball.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
There's something in the air, and your love is all I need, for your love is true indeed. I've been looking down, and I don't know what I'm thinking about. You were standing right in front of me, and it only took a moment to see.
I don't know which way to be, I don't know if it's enough. In me, but I know I'm not about to give you up. I don't know which way to be. I don't know if it's enough. I don't know what you see in me, but I know I'm not about to give you up.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
Era tot seguit en el Via Directa l'espai de sèries de televisió. L'això va en sèrie amb els companys de la xarxa ràdio.
Encetem una nova entrega de l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'UA u Lleida Ràdio. Sergi Guiu, bon som, molt bones.
Hola, què tal?
I avui tenim una cosa... No, és broma. Avui tenim estrenes.
Ah. Oh!
Però abans hem de...
Okay. Dia 1, no?
Sí.
Sí.
Ja era hora. Ja era hora.
Pues jo crec que aquesta temporada han caigut bastants.
Sí. Ja era hora.
Estic d'acord, enguany trobo
que comencéssim a treballar com Déu mane. Que és a partir del calendari cristià i de Nostre Senyor.
L'altre dia llegia un noi que proposava a través de Twitter que si tots els mesos de l'any tinguessin 28 dies,
sí,
hi hauria 13 mesos de l'any, però tots començarien en dilluns 1,
wow,
i acabarien, wow, en diumenge 28. Això seria... I jo hi vaig pensar molt fort en tu.
La veritat és
vaig
que...
Vaig pensar el somni humit de Sergi Guiu.
És espectacular. És increïble. Mira, se m'acaba de ficar la pell de gallina.
A més, hi havia 13 mesos, amb la qual...
No m'agrada gaire, però que hi hagi 13 mesos, també t'ho diré.
Bueno.
Això és el que t'ho ni toca.
Mal número, 13, el 13 no... Sí, sí, no.
Podem dir
si
12
vols que hi hagi,
mesos.
Si vols que hi hagi 12 mesos, sí. Si vols que hi hagi 12 mesos un mes, me sembla bé.
Vale. Jo pensava 13 nòmines.
13 nòmines.
En comptes de 12.
Hombre. De fet, i treballant menys dies per mes.
Clar,
o sigui, no només 13 nòmines, no,
clar,
sinó
clar.
Que treballant menys.
Clar,
bueno,
clar.
Però això aniria en conseqüència i suposo que tampoc es cobraria el mateix. Per
Ivan, tu no
dies,
desidees
no?
al patron. Tu ets obrer. Tu penses en la classe obrera.
Jo espero que aquest tros li arribi Pedro Sánchez. No sé si ho entendrà en català, però li enviem.
No sé jo si és cosa seva, tampoc.
No, ell no
lo
té
de canviar,
poder.
Crec que no.
Què ho ha de fer? Kim Jong-un?
No sé.
Qui ho ha de fer, això?
Deixem-me el PSOE amb
la OTAN.
Els mitjans de comunicació.
La OTAN.
Que... La OTAN. Bueno, si no, ja parlarem amb el Joe.
Molt
el meu amic Joe Biden.
Molt bé.
Endavant.
Si se'n recorda... Sí, potser no se'n recorda de tu, No ho sé.
No se'n recorda... No, potser no, perquè està ja més pa allà, ja. Pobre. Endavant. Bueno, seguim parlant de política o...
Comencem...
Bueno, a veure.
Sí, en realitat una mica sí. Perquè
són els que manen al cap i a la fi.
S'ha conegut aquests darrers dies, ja hi ha data per a l'estrena de la esperadíssima quarta temporada de Succession.
Molt bé.
Serà el 26 de març.
Would you consider giving your father a call?
Would we consider at least a call?
Was he apologizing?
I mean, did he ask?
I mean, if he were to call, then I guess we would see.
I could get him to text a request for a call.
No sé si heu tingut ocasió de veure el tràiler o si no, com fa el Sergi, de... Jo no vull veure perquè no vull spoilers de res, no vull que se m'avanci res. No sé si... Jo l'he vist, a mi m'ha agradat.
Jo no sabia ni que hi havia el tràiler.
Ah, doncs bueno. Doncs,
per tant...
Ara l'estàs
sí,
escoltant.
Ho van dir tota l'hora. Van dir
sí, sí,
el tràiler i...
Tràiler i van dir 26 de març a
però,
HBO, disponible el primer capítol.
No miraré el tràiler, no sé que de cop i volta per Twitter m'aparegui, llavors sí, però no aniré a buscar, no,
no
són d'aquests.
Jo, a mi m'ha aparegut.
Si m'apareix el meu fil,
molt bé.
El miraré.
Doncs una quarta temporada, recordem com va acabar la tercera, bàsicament amb els germans trencant amb el pare.
Era hora.
I bueno, veiem en aquesta tercera temporada, el tràiler és molt divertit, perquè, a més espereu perquè voldré que escoltem el final del tràiler. Al tràiler veiem els fills, diguéssim, discutint a través de la secretària, de les seves respectives secretàries, amb el pare, si es poden trobar. El pare com que els demana una reunió, llavors primer debaten si poden parlar per telèfon. I, o sigui, són les negociacions per negociar
una truca,
saps? I és com molt així. I al final hi ha un moment que és molt divertit, a veure si el sentim.
Like Israel, Palestine, Greg, but harder and much more important.
Que és el... No recordo el nom del personatge, però el marit de la...
De la filla.
De la Joan.
Sí.
Joan, o així es diu.
Sí.
Que diu... Aquest és un moment crucial, com el conflicte entre Israel i Palestina, però més important encara.
No m'acaba de caure bé aquest personatge.
No, clar.
Sí, és el que hem dit
és
sempre.
És que cau
bé
algú, sí. Clar, és que aquest sempre. És el tema.
És la última, se sap això?
Jo... Crec que
si no,
no
han dit que és l'última, no és l'última.
Si no s'ha dit, no és la the last
si no
season.
Si no s'anuncia com Succession, temporada final...
No, eh?
Jo crec que no hi ha notícies de que
no...
sigui l'última.
A no ser que HBO digui, bueno, aquesta sèrie ja no surt rendible, se acabó.
Que no passarà
que
amb
no
aquesta
passarà
quarta temporada, però que no vagin, eh? Vull dir, jo ja els aviso ara.
Que ja vagin tancant.
Que si no és la quarta, que intentin que la cinquena ja més o menys comencem a baixar el teló, eh?
Molt
que
bé.
Si no, jo la vull recordar com la tinc ara en ment.
Ja no s'estila gaire, gaire, això de fer 16 temporades d'una sèrie.
Sí, no, 16 no, però...
Tampoc fa falta fer-ne 8,
quan,
no?
Sí, quan estàs fregant la 7, 8, ja entres en un terreny perillós.
Ja, sí, estic d'acord, estic d'acord. Però, bueno, també és veritat que posats a allargar una sèrie... Aquesta és una bona sèrie per allargar.
A més a més,
realment,
es fan amb molt marge de temps.
I realment no se t'acaba la trama. No té per què acabar-se.
No.
Vull dir que és una sèrie que... hi ha altres sèries que ja d'entrada la trama és molt més concloent, perquè si no allò es tira un xiclet, però aquí poden sorgir molts nous conflictes.
El problema és fins en quin punt poden seguir evolucionant o no els personatges.
Sí, no, clar, això, que això,
quede,
sí,
quan,
això sí.
Quan ja tot plegat es queda anclat i
sí,
aturat,
poden,
aquí, adeu.
Es poden anar matant,
jo crec que, mira que t'he dit, que algun amor hauria de començar a aparèixer ja.
Jo,
dins de la família dels 4 o 5 personatges hauria de morir algú ja.
Jo faig aquí la meva aposta i jo dic que el pare no acaba la quarta temporada.
Ai.
El pare, jo crec que un dels fills. Bueno, que no sigui el jove.
El drogadicte.
No, l'home, el que acabes de comentar. Però jo crec que hauria d'haver-hi algun amor dels 4 o 5 protagonistes.
Bueno, bueno,
ho veurem.
A l'estiu ja direu, no?
A l'estiu?
No sé quan acaba.
No, bueno, sí. 26 de març, una per setmana.
Sí.
Ah, bueno, si és una per setmana, 8,
10, 8, 10.
Sí, a les portes de l'estiu, veritat?
Abril, sí, mitjans de juny o així,
sí,
suposo.
Molt bé.
I un altre, encara en l'apartat d'actualitat.
Sisplau.
S'ha confirmat que hi haurà segona temporada de The Last of Us.
Ah, vale.
Bueno, per si algú dubtava.
Bueno, per si algú dubtava. Sí, però hi ha hagut... vosaltres, perquè encara tu no has acabat, Sergi, el tercer capítol.
No, està bé.
I Ivan encara no l'ha vist. Però el tercer capítol apunta coses que es contradiuen amb el que dèiem fa una setmana.
Del videojoc.
Que tothom deia, no, és que segueix molt fidelment el videojoc. Afortunadament, no. No, o sigui, no perquè no sigui fidel al videojoc, sinó perquè el tercer capítol és una història paral·lela, vale?
Uh-huh. Al principi no, com a mínim.
Bueno, no.
Fins on jo he vist.
Vale, bueno, ja ho veuràs.
Vale.
Ràpid, perquè
he vist una imatge de dos senyors sopant.
Si no, us menjareu molts spoilers, us aviso.
No, bueno,
jo ja he vist una, ja l'acabo de llançar. Una imatge de dos senyors sopant.
Bueno.
Tranquils.
Diguéssim, és una història paral·lela, diguéssim, imbrincada a la trama, eh? Vull dir, perquè com diu el Sergi, a l'inici no ho sabré, però... i és un capítol, bueno, és que no us vull desvetllar gaires coses.
Jo he llegit tuits que diuen que aquest capítol hauria de guanyar tots els premis del món. No puc opinar res més.
N'he llegit de similars i jo crec que és un molt bon capítol. Està molt ben fet, però a més el guió és una passada i les interpretacions també són espectaculars. La veritat, m'ha agradat moltíssim.
Vinga, doncs.
Però bueno, ja s'ha confirmat la segona temporada, que a priori tot apunta que anirà en línia potser amb el segon videojoc, però bueno, veurem, perquè jo crec que amb aquest tercer capítol s'ha confirmat una mica que els guionistes han agafat l'escenari, els personatges i la trama principal, però això no vol dir que tot hagi de ser 100% fidel al videojoc.
Que no deu al quinegin massa, eh?
Sí.
Que estiguin tranquils.
Sí, sí, interessant.
Que estiguin tranquils.
Per si algú li interessa, jo aquí ho dic també, The Last of Us Parte 1, que és el remake del videojoc original de PlayStation 3 que es va llançar a PlayStation 5, sortirà al març al PC, a l'ordinador. Si algú no té una PlayStation per jugar-lo per un ordinador... Pues,
què ha passat? Que ara molta gent vol jugar al joc.
Clar,
és normal.
Jo, de fet,
m'han tornat
a
venir ganes. Correcte, és com la pel·lícula i el llibre. Sempre, bueno, sí. Vaig ficar l'altre exemple, el mateix exemple l'últim cop que em van parlar.
Sí, sí. Bueno, això pel que fa a l'actualitat, teniu alguna cosa...
Home, sí, un dia que estem a 1 de febrer, com a mínim fem les estrenes ben fetes, no? A veure si ara és que és 1 de febrer o ho haurem deixat per la setmana que ve.
Els que no les han fet bé són els que programen aquestes coses.
Per què? Què ha passat?
Bueno...
Perquè ho han ficat amb mal dies.
No hi ha gaire història i tampoc sí.
Què m'estàs dient? Que n'acabo de veure un el 10 de febrer que ho trobo lamentable. Lamentable!
Bueno,
ostres, que nerviós m'he ficat. Ara m'he enfadat ja.
Bueno, sí, estic d'acord amb l'Ivan. No hi ha gran cosa a nivell d'estrenes, la veritat.
Això és lamentable.
Bueno, febrer sempre fa una mica de baixada, no?
Bueno.
Sí, perquè el gener és primer de les apostes, març, abril torna abans de l'estiu a pujar tot.
Bueno, doncs comencem amb aquest repàs a les estrenes. 2 de febrer, Netflix estrena Free Rage, com ho diuen això?
Fry Rage.
Fry? No, Free. Ja dues
vegades. Netflix.
Free Rage.
So, we bought this cursed box, and now we're cursed because of it.
Sorry, I don't do curses.
You must be able to give us something.
És una sèrie així adolescentoide, però que veient el tràiler em va semblar que tenia un punt bastant divertit. I de fet és l'spin-off d'una altra sèrie que es diu On My Block. Segueix a quatre amics adolescents que intenten deslliurar-se de la maledicció desencadenada per una estranya capsa que han trobat, així de rebot, una mica la capsa de Pandora. Allò desencadena tota una sèrie de malediccions i ells intenten desempallegar-se, però tot amb un to d'humor. I el tràiler era bastant divertit, vull dir que tampoc té mala pinta, eh? Com a sèrie molt lleugera i sense gaire substància, també us dic. Però bueno, dintre de tot no dona de vergonya aliena.
Una mica Netflix, no? Així,
sí,
cosetes,
sí,
cosetes fàcils, perfecte, que
sí.
Te la compres i te la menges si vols.
Mentre cuines, mentre planxes...
Està bé.
La següent sèrie és una sèrie documental de Filmin que s'estrena el dia 3 i es diu Clash of Futures. És una coproducció europea ambientada als anys 20 i 30 i el que fa és agafar els diaris personals, cartes, memòries de 13 personatges històrics i diguéssim que repassa la seva vida a través d'aquestes cartes, doncs amb una sèrie de ficció, cada capítol dedicat, diguéssim, a un personatge.
Una miqueta que, bueno, anava a ficar un exemple que no, que és el de Genius, que ara està pensant que sí que és cada temporada un personatge, però no recull a partir de cartes, per tant, callo.
Per exemple, hi ha el comunista Hans Bellmer, l'estrella del cinema mut Pola Negri, el qui fou comandant d'Auschwitz Rudolf Hof o l'anarquista francesa Mai Piqueray.
Bueno.
Personatges també una mica més, desconeguts que Genius, no? Però que van estar, diguéssim, allà en moments clau de la història europea.
Genius va ser Aretha Franklin, Pablo Picasso i Albert Einstein, crec que són aquests tres, però imagina't.
Y también el día 3 de febrero, en aquel caso Movistar Plus, estrena Sospechoso.
Todo miedo se puede superar, racional e irracional. Y a veces necesitamos ayuda para superarlo. Por eso estoy aquí.
Mujer sin identificar. Nos avisó alguien que paseaba al perro.
El número 20.
Una sèrie policíaca, ¿vale?
La protagonista Chris Pratt, ¿no? Per la veu.
Veiem a un policia veterà i a la seva jove companya que investiguen l'estranya mort d'una noia i diguéssim que compten amb la col·laboració d'un reputat psicòleg d'èxit que a més ha escrit llibres i demés i bueno, diguéssim que quan coneix a la policia decideix que els vol ajudar, vale? A la noia, aquest psicòleg.
Perquè la coneix?
Bueno, perquè té algun interès en ella. A mesura que avança la investigació, però, també ells se n'adonen de que sembla que el psicòleg coneixia a la víctima millor del que sembla. I, bueno, a partir d'aquí...
Fa una pinta, sèrie Berman de llibres, això? Per què és un marrano?
M'ha agradat molt com ho ha preguntat.
Que
és un marrano?
Que la coneix
no,
de...
Clar, vull dir, no sé, és una mena d'abusador o alguna cosa així, no? No ho sé.
Ai, no ho sé, Ivan.
S'haurà de veure la sèrie.
Però és que, escolta'm, la sèrie Berman, que és una sèrie de llibres, que crec que són 7, l'argument és semblant amb això.
Bueno, ja, Sergi, sí, bueno,
no,
és que...
No, no t'he inventat el món. Què et penses, dir... que la Simpson ho han fet tu?
Vull dir, Sospechoso... Ja t'he dit jo qui és el culpable i el Sospechoso, m'entén o no?
Bueno, no, però a vegades no es tracta tant de saber el qui, sinó el com.
El com? És la seva filla, per tant, vols que t'expliqui com és la seva filla?
És la seva filla?
A la sèrie Berman, sí. Se sap molt aviat, Tampoc la gent que no es pensi que bueno. El llibre se sap el primer. Tampoc no us flipeu, no us penseu. L'heu de llegir, sèrie Berman.
Vale, d'acord.
Sí, que has fet un possible spoiler d'aquesta sèrie.
No, no, perquè veig que no, ni els personatges ni res tenen a veure amb el llibre. Però no és novedosa, això.
Vale.
Sospechoso... Jo sospecho que no...
Bueno, i més estrenes també el 3 de febrer, en aquest cas a Apple TV, una sèrie que tu la busques a Apple TV i et surt com Dear Edward, però aquí li han canviat el títol per
Estimat Eduard.
Un lugar en el cielo. Aquesta té molt bona pinta.
Com moltes de les que fan Apple TV.
Però et diré una cosa. A mi saps que m'ha recordat molt? A This Is Us.
Aviam.
És un drama que t'hi cagues, vale? Protagonitzat per Connie Britton i Taylor Schilling. Taylor Schilling, que surt, per exemple, a Orange is the New Black, que és una de les protagonistes. Explica la història. Com que el central és una mica l'Edward Adler, un nen de 12 anys que es converteix en l'únic supervivent d'un accident d'avió, vale? En el que perd a tota la seva família, perd els seus pares, els seus germans, i es queda amb la seva tieta després d'això. I llavors explica una mica la història de l'Edward, de com es sobreposen aquella tragèdia, però també la història d'altres persones vinculades a víctimes d'aquella tragèdia. Per exemple, la tieta de l'Edward, que, clar, hi ha un moment del tràiler en què ella diu tothom em coneix com la tieta del nen que va sobreviure, però també sóc la germana de la que no va sobreviure, la tieta dels altres nebots que van morir, no?
Clar.
Llavors, intenta explicar no només la història de l'Edward, una nena més, que a més li canvia la vida, perquè la gent comença a enviar-li cartes, demanant-li coses, perquè el nen ha sobreviscut a l'accident d'avió, doncs no sé, la gent es pensa que fa miracles i demés, i com doncs, les conseqüències que això té per a la vida tant del nen com dels familiars de les persones que sí que van perdre la vida en aquell accident d'avió.
Bueno, llàstima que és el de sempre.
Ja.
Que si en comptes de la pometa fos a la N vermella, doncs sí, potser la miraríem.
Seria més fàcil per mirar-la.
Claro.
Bueno, això, no sé, és molt el Ramon Culebronero, eh?
Sí.
Vull dir, no s'amaga, està bé, eh?
No s'amaga gens. A mi el Tom ha recordat molt a This Is Us. A This Is Us és This Is Us, eh? Però bueno, és una mica aquest to.
Molt bé.
10 de febrer. Arriba a Netflix la quarta temporada de You.
Professor Jonathan Moore. Why are you here?
Sergi, tu no l'has vist, You?
És que he dit moltes vegades que la vull veure. Però és que potser estan estirant massa el xicle ja, eh?
Ja.
Però jo crec que tard o d'hora. Però no és l'última, veritat, aquesta quarta, encara? No ho han dit, tampoc.
No se sap, no.
Crec que ho deixaré córrer, de moment.
Ja. Bueno, You és la sèrie protagonitzada per a mi aquest noi sempre serà un dels que sortia a Gossip Girl. Para siempre jamás. S'estrena la quarta temporada. Ell és un senyor que s'obsessiona amb les noies, bàsicament.
Sí, no? Bueno. És un obsés.
Sí.
Un controlador...
Sí.
Com el de Sospechoso.
Perquè no sigui el mateix policia.
Un marrano. Que diu l'Ivan.
Sí, és una mica un desgraciat, la veritat.
Sí, no?
Perquè sabem. El que passa és que és una sèrie que es veu que és bastant molt bé. És una de les dels últims 3-4 sí. anys. És del cap de cartell de Netflix cada vegada que treuen temporada.
Sí. En aquesta quarta temporada ell es converteix en professor universitari.
Mira.
Vale?
Ai, tonto no és.
I, sí,
bueno. Per seguir fent la seva feina de desgraciat.
Sí, exacte, bàsicament. I suposo la que tu deies que és lamentable...
Home, és que la primera temporada, no? És un desastre.
Bueno, doncs arriba la segona, també el 10 de febrer, en aquest cas Amazon Prime, la segona temporada de Operación Marea Negra.
Sigues ganando plata con Blanca. Y eso es el pasado. Esa condena que no quieres ver, pues sí, cabrón, es tiempo. Pero es tiempo también para cambiar el bistec.
Saps qui és aquest que estem escoltant? Sabeu qui és?
Qui és?
Óscar Jaenada.
Necesito que me hagas un favor.
Aquest no, el primer aquest.
I això és el passat. Esa condena que no quieres ver.
Bueno, pues perquè fa d'un personatge...
Però que no poden agafar un de colombià.
Bueno, ves la vida. Jo què sé.
Agafen Javier Cámara també va posar accent a Narcos.
Agafen Antonio Banderas per fer de mexicans. Sí, què vols que et digui?
Però és una producció espanyola, no me sembla bé.
Bueno,
El gato con motas, pero siempre es sevillano.
És veritat, correcte.
Llavors no era mexicà, no té cap sentit, això, però bueno.
Em sembla bé.
Bueno, segona temporada d'Operació Marea Negra, que situa l'acció 2 anys després del final de la primera temporada i que agafa a un dels personatges, no al protagonista, no agafa a Àlex González.
Ah, bueno.
No agafa a Àlex González.
Vale.
Agafa a Nando,
sí,
que està interpretat per Jorge López, que és Suraélite.
Sí, no, és, vale? Correcte.
Doncs està a la presó.
Sí, perquè els agafen.
Després dels successos de la primera temporada. I diguéssim que dins de la presó doncs, hi ha companys que li reclamen... diguéssim que li demanen explicacions pels successos que van passar a la primera temporada. Bueno, una mica... I a la presó intenta sobreviure, també fent negocis amb l'exterior, vale?
La primera temporada està basada, crec, en fets reals. Sí. Representa que fan narcotràfic a través d'un submarí, però és un submarí precari i mediocre, i acaben prenent males decisions i els acaben enxampant. I el protagonista és el González. Que també és de les poques sèries que fa sense José Coronado. S'estan separant, aquests tres s'estan separant, eh? Luis Zahera, José Coronado i Alex González no estan en el seu millor moment, eh?
Sabeu que per un moment no sabia qui era Alex
El Príncipe.
Sí, ja ho sé. I l'altre.
I el de Vivir sin permiso. Sí. Clar, que allà van coincidir els tres.
És com Miguel Ángel Silvestre, però sense barba.
Una mica.
Bueno,
una mica, sí.
De
una
fet,
mica,
són sí. molt amics. Són sí. íntims amics.
Devien coincidir a Sintetas no hay paraíso, no?
Segurament. Però són molt, molt amics. I la segona temporada, pel que veig, no té massa a veure amb la primera.
No.
Perquè és que no recordo ni a l'actor aquest d'Élite, el Jorge Ruiz, no sé com es diu. no el recordo la primera temporada, perquè és que la atenció que li vaig prestar en aquesta sèrie va ser lamentable. Què passa? Segona temporada? Doncs, bueno, doncs ja la mirarem.
I surt també Esther Acebo, que és la... Bueno, no sé, no recordo quin nom. Estocolmo, a La Casa de Papel.
Correcte.
La nòvia del Denver.
També és nova. No surt de la primera temporada, aquesta segur.
No, però és que jo crec que excepte el protagonista, el 99% de la resta són nous tots.
Vale. Bueno, que... I Jaenada tampoc surt, també no, 100% això, segur.
Està bé, si no t'havia agradat, perquè mira...
Ara és una segona oportunitat, no? Segona oportunitat que li donem. Amazon Prime.
Va, doncs seguim. També el 10 de gener... mira, aquesta confesso que l'he posat per omplir, vale? El amor de mucha guerra.
Es experta en todo tipo de cosas. No tiene miedo a nada.
Creí que era abogada.
Es un ángel de Charlie.
Comèdia romàntica coreana sobre una dona que odia perdre davant dels homes i un home que, diguéssim, té una profunda desconfiança vers les dones. Per què fas així, Sergi?
No, perquè he vist l'última sèrie.
Sí.
Ah, vale.
Sí. Jo ja sé de què va aquesta última sèrie, sé qui se'ns... Perdona.
Vale. Doncs, bàsicament és una jove advocada d'un bufet doncs, molt famós que odia perdre judicis davant d'homes. I l'altre protagonista d'aquesta comèdia romàntica és un actor coreà de primera línia que, diguéssim, que ha sortit malparat de moltes relacions i no se'n fia de les dones.
Mira.
I, bueno, per coses que passen, els seus destins s'acaben...
Quin desastre.
Vale? És una comèdia romàntica de manual.
Però no cal que se li digui comèdia romàntica. Se li pot dir un desastre absolut d'argument. També no cal que se li etiqueti com a comèdia romàntica.
No, perquè dins del gènere...
Per poder-lo etiquetar com a comèdia romàntica se la pot etiquetar com un puny hetero desastre, també.
No, però per què?
Les comèdies romàntiques no són una cosa rocambolesca i complicada d'entendre.
Tenen l'estructura que tenen claro. I ja està.
Si un producte és una mica petard.
T'agrada o no t'agrada, però ja està.
Exacte. Lamentable.
Consumeixes o no consumeixes?
Lamentable.
Que tu
no.
Mires
Elite. A més, no m'he que mires Elite.
No és una comèdia romàntica, és un dramón.
No,
Elite.
És una basura. Elite.
Espectacular.
Això és un culo.
Espectacular.
Va, 11 de gener, temporada 26 de South Park i escoltarem el tràiler sense perquè dure 15 segons. Això és el tràiler de la temporada 26 de South Park.
Comedy Central, això és.
Pues molt bé, després de que la temporada anterior tornessin a l'estil tradicional després de la pandèmia, que van fer molts especials, la veritat és que van estar prou bé. Diguéssim que van recuperar una mica la sèrie tradicional com era abans, eh? Les grans castigritat i totes aquestes històries que també es van afegir a les últimes temporades episòdiques. A més, el concert aquest va estar molt bé, eh? He vist diversos clips per YouTube i, bueno, la veritat és està bé. Canta les cançons aquelles tan faltones de la pel·lícula amb una orquestra... Sí. Molt divertit.
Hi ha acord per a que la sèrie s'allargui fins al 2027, 30a temporada.
Em sembla fantàstic perquè South Park és una sèrie que, evidentment, sap evolucionar, s'equivoque, però sap posar-se un altre cop dempeus i seguir cap endavant.
Molt bé.
Vull dir, saben, no és el cas de Padre de Família o Los Simpson, on cada temporada és més degenerar el producte més que la temporada anterior, sinó que South Park va trobant el seu camí, va trobant la manera de reformular-se per continuar sent una sèrie interessant.
Va pagant les denúncies i aquestes coses. I ja.
No, ara ja fa temps que no se passen aquestes coses.
I el 12 de gener s'estrena la segona temporada de Cardo.
És increïble lo que te pasó. Yo te creí siempre.
Lo siento por no haber estado, María, de verdad.
Perdóname por los plantones.
La sèrie protagonitzada per Anna Rujas, que situa l'acció aquesta segona temporada 3 anys després, surt de la presó, després dels esdeveniments de la primera temporada, i diguéssim que intenta recuperar la seva vida, però la seva part més autodestructiva intenta dominar-la. Ella intenta aparentar que està bé, però bueno, diguéssim que no està tan bé. Vale?
L'hauria de mirar a Cardo. En algun moment em faré a Desplayer, la miraré i...
Has de fer-te una graella ben bé de tot el que vols mirar durant aquell mes de prova.
Perquè Cardo està molt bé, Cardo està molt bé, la gent diu que està molt bé, la crítica la va acollir bastant bé, és un producte que van fer els Javis després de l'èxit de Veneno, i bé, segurament té la seva signatura i està prou bé. No l'he vista,
jo tampoc.
Me l'apunto.
Molt bé. I acabem, ja que el Sergi l'ha generat tant interès.
És que ara us explicaré qui són els dos actors.
14 de febrer, Sant Valentí.
Ai, que bonic.
I és que clar.
No hi havies caigut, no?
No hi havia caigut.
Todas las veces que nos enamoramos,
sí,
arriba a Netflix.
Hello?
Él es Julio. Y ella es Irene. Se van a enamorar muchas veces, porque se van a dejar muchas veces.
A veure, Sergi,
home, espera.
Pero no, aquí aún no se van a conocer. Paciencia.
Bueno, a ver, Sergi, ¿qué es eso?
Me va a sortir el otro día el tráiler y lo vais a mirar. Protagonistas. La que estem escoltant és Georgina Amorós,
sí?
D'acord? Actriu catalana, que ha sortit, crec, per exemple, no sé si surt a la sèrie de...
Avui, no sé com...
No, la que també surt la Yolanda Ramos, que...
Ah, benvinguts.
Aquesta.
Benvinguts
no sé,
a la família.
Em sona que surt.
Pot ser que la segona temporada sortís, ara t'ho compro. Ara.
Em sona que surt, però és actriu d'Elite.
Sí que hi surt.
Ah, que sí?
És actriu d'Elite. I el noi, que no l'hem sentit, que és Franco Massini,
sí?
És el Colucci... De les noves sèries de Rebelde, de Netflix.
Ah, vale.
El fill de la Colucci, sí, de sí. Rebelde original.
Sí, sí,
és
sí.
L'actriu i l'actor protagonista d'aquesta sèrie, que ara deixen de banda, em fico seriós, no la miraré.
Bueno.
A dia d'avui, no està dins dels meus plans, però he pogut fer una miqueta la performance per situar els dos actors, Elite i Rebelde, que pot sortir malament, no?, d'aquesta sèrie.
Sí.
A part de... Tot.
A part de tot. Bueno, és una altra comèdia romàntica que s'estrena el 14 de febrer.
Una comèdia romàntica. Això és una comèdia romàntica, és correcte. Però altres hem quedat que no al final.
Per què?
Ho he dit jo.
Ah, vale, d'acord. Bueno, llavors, Sergi, el 14 de febrer miraràs totes les fetes que no seran.
I ho miraré amb la meva parella, no? Veritat.
Bueno, no fa falta.
No, perquè no en tinc.
Ho pots mirar amb el Jordi, que
veig. Ah, ho mirarem amb el Jordi.
Molt bé, em sembla correcte. Nois, ho deixem aquí. Que
vagi adéu.
Fins aquí la Jove en Sèrie. L'espai de sèries d'UAU Lleida Ràdio.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
I a continuació, en el Via Directe, volem recuperar l'entrevista amb el Mac Stigman. Dies abans de la seva representació en el Teatre Núria Espert, va visitar els estudis de Ràdio Sant Andreu per parlar precisament de màgia i dels orígens de l'espectacle El Circ dels Impossibles.
Sí, doncs això va sorgir uns quants anys abans, que a mi m'agrada molt llegir biografies d'artistes, i vaig llegir la biografia d'un mac que es deia Harry Cameron, que era conegut com a The Great Carmo, que va ser molt famós en tot el món, va fer espectacles per tot arreu, i en un moment determinat, l'any 1923-1924, va tenir la genial idea de muntar el seu propi circ. Era un circ espectacular, amb artistes internacionals. Ell, per suposat, era el presentador i el que feia doncs, de mestre de cerimònies d'aquest espectacle, i malauradament un dia... El 1930, uns anys després d'estrenar, doncs per un petit accident, el circ es va cremar. Tot el circ es va incendiar i el pobre home doncs, va haver de tancar el seu negoci, es va enfonsar i doncs, ja mai més va tornar a fer servir, a posar en marxa el que seria el seu circ. No? Llavors això jo ho vaig llegir la seva història, vaig llegir la seva biografia, em va fer molta pena, diguéssim, per una banda, i per una altra banda vaig veure molt doncs, de reconeixement cap a la seva figura, perquè era un senyor molt lluitador, que va lluitar pels seus somnis, i que expliquem al final doncs, com va acabar, no? que això ho expliquem pel qui ho vulgui saber, doncs ha de venir el Núria Espert el 4 de febrer. I llavors aquest espectacle clar, doncs és com un homenatge a aquest senyor i sobretot és un homenatge doncs, a totes aquelles persones que lluiten per portar el seu somni i per fer-lo realitat.
teatrenuriaspert.cat, la pàgina web on es poden comprar les entrades per veure el circ dels impossibles del Mac Stigman el dissabte 4 de febrer, 5:45 de la tarda, 5:30.
Molt bé.
La gent que sigui puntual,
sí, això sí.
Perquè l'espectacle començarà puntual amb el Mac Stigman. Què és la màgia per tu?
Doncs mira, la màgia per mi sobretot és un art escènic. Sobretot, més que si hi ha trampes o que si hi ha engany o que si hi ha il·lusió, per mi la meva manera d'entendre la màgia i el que la fa particular en el meu cas és que per mi la màgia és un art escènic que serveix sobretot doncs, per generar emocions, per generar també, per què no, entreteniment, perquè la gent s'ho passi bé, i el que fem servir, en el meu cas, amb la nostra companyia, fem servir totes les eines que estan al servei de les arts escèniques, com per exemple les coreografies, la dansa, el circ, en aquest cas, en aquest espectacle que farem aquí a Sant Andreu de la Barca, hi hauran molts elements del circ, com per exemple els malabars, també fem servir molt la interpretació, la música, tot això ho fem servir per generar emocions. I, per suposat, dins d'aquestes emocions es treballa molt l'emoció principal dels mags, que és la sorpresa, no?
Un espectacle polivalent perquè ets una persona polivalent, no? Perquè a més de mag, ets psicòleg, ets professor, a més psicòleg especialitzat en psicologia educativa, t'encanten les matemàtiques.
Sí, també.
Després parlarem de les matemàtiques i quin paper juga amb la màgia, però si l'espectacle és polivalent és perquè el Mag Stigman és polivalent, no? Amb tot això que hem comentat ara, no?
Sí, bé, en el meu cas, a mi m'ha agradat sempre la màgia, vaig fer teatre, primer de tot, vaig començar a l'escola Memory fent arts escèniques i fèiem teatre, vaig aprendre a ballar, a fer coreografia.
D'aquí ve que en els teus espectacles sí. Fas ballar la gent.
Sí,
eh?
exacte, perquè m'agrada molt el bon rotllo que desprèn, la bona energia, les bones vibracions que es desprèn amb la dansa, no? Però vaig començar així i jo vaig començar a fer espectacles de màgia. Llavors em vaig adonar que la psicologia és una part essencial en el món de l'il·lusionisme i vaig estudiar la carrera de psicologia. I fins i tot vaig arribar a treballar de professor en un institut durant uns anys. Estava d'orientador educatiu amb alumnes de l'ESO i fins que va arribar un dia que afortunadament doncs, feia més actuacions, tenia més espectacles i diguéssim que vaig començar a guanyar més diners fent espectacles, que era el meu somni i el que jo sempre havia volgut, que treballar no, doncs, en un centre. No? I llavors ja ho vaig deixar i ara em dedico només a fer màgia. Però sí que és veritat que segueixo encara doncs, amb una línia que és bastant innovadora, que fa poc que es fa i es treballa, que és fer servir la màgia com una eina educativa. Diguéssim que faig servir doncs, trucs de màgia de tota la vida per poder explicar conceptes com, per exemple, de matemàtiques o de psicologia, de motivació, etc. I és un recurs pedagògic brutal. La gent no s'ho imagina, però quan ho portes a la pràctica, quan ho fas, funciona molt bé. Els mestres i els professors els hi encanta. I alhora, per suposat, doncs als alumnes també els hi agrada perquè estàs parlant de màgia, estàs parlant d'il·lusionisme i de matemàtiques, etc.
Suposo perquè hi ha aquest efecte sorpresa, no?
Sí. Sí,
la no t'esperes en aquell moment.
Clar, exacte, la sorpresa t'ajuda molt i després perquè ens hem adonat, ben bé el motiu encara s'està investigant, no? I s'està estudiant, hi ha molta gent, sobretot a Anglaterra i als Estats Units, hi ha investigadors en el món de la psicologia que ho estan estudiant, però te n'adones empíricament, o sigui, quan ho proves, que si fas màgia en una escola i expliques matemàtiques amb màgia, doncs els alumnes tenen moltíssima més atenció i el missatge se'ls hi queda d'una manera més profunda.
Com serien aquestes classes amb màgia i matemàtiques?
Doncs mira, bueno, això és, per exemple, jo faig uns tallers espectacles de matemàgia, que és com li diem nosaltres, que és això, no? Màgia mitjançant les matemàtiques o fer servir la màgia per poder ensenyar matemàtiques. I llavors, en aquest cas, doncs, durant 1:30, que dura aquest taller, els hi ensenyo als alumnes doncs, com les matemàtiques estan darrere, perquè molta gent es pensa que les matemàtiques són molt avorrides i, sobretot, molta gent es pensa que les matemàtiques no serveixen, que no estan presents en el nostre dia a dia, que és com una cosa que t'has d'estudiar per poder aprovar l'examen, però un cop l'has aprovat ja te'n pots oblidar. I no, jo el que els hi ensenyo és que les matemàtiques estan a tot arreu, no? En els telèfons mòbils, en les nostres aplicacions, en el nostre dia a dia, amb les targetes de crèdit amb les que paguem i, sobretot, en el món de la màgia, doncs la gent no s'ho imagina, però hi ha moltes matemàtiques.
Doncs les matemàtiques, la màgia, important...
I això ho farem, perdona Jordi que t'interrompi, però això ho farem al Circ dels Impossibles, aquest dissabte vinent, hi haurà un dels trucs de màgia que faré, que és de mentalisme, que ho farem basat en les matemàtiques. I això ho explicarem i la gent ho podrà veure i no aprendrà el truc, per suposat, perquè és un espectacle de màgia, no ensenyem trucs, però sí que podran veure la importància de les matemàtiques i disfrutaran i s'ho passaran molt bé amb matemàtiques.
Potser faràs descobrir vocacions, no?
Correcte, sí, ens ha passat.
M'ha passat,
no? sí, m'ha passat amb alguns alguns alumnes que ara tenen 16, 17 anys. L'altre dia vaig anar a un institut que fa anys que hi vaig a fer aquest taller i un alumne em va dir que havia triat el batxillerat científico-tècnic perquè que al principi tenia aversió a les matemàtiques i al rel de fa uns quants anys fer aquest taller doncs va canviar la seva perspectiva i ara està fent un batxillerat on es fan matemàtiques. O sigui, això
saps
és
si el professor de matemàtiques s'ha posat una foto teva ja marcada o no?
Home, em contracta cada any, que ja és molt. Ja.
Per a veure si aconsegueixes més vocacions, no? Recordes el teu primer truc de màgia que vas fer? Que vas fer a casa amb la família? O...
Sí, jo, bueno, quan era petit, ja el típic, no? Em van regalar el Màgia Borràs.
Ostres, jo també el tenia.
El tenies? Jo no... Però tu ets un gran mag, també. També ho tenim, això.
No, jo vaig intentar i no... Se'm veien els trucs.
Segur que un dia d'aquests ens hi posem i ho aconseguirem.
Si vas començar amb el Màgia Borràs.
Sí, vaig començar quan era molt petit. Tampoc era gaire de màgia, jo, quan començava. Va ser més tard. La meva vocació com a mag, diguéssim, va començar als 16 anys. Però sí que és veritat que quan tenia 4 o 5 anys em van ensenyar un joc amb uns conillets que encara a dia d'avui ho faig a vegades i era molt divertit perquè me'n recordo que els mestres al col·le flipaven, o sigui, jo els hi feia aquest joc i ja me'n recordo de que havien trucat alguna vegada a la meva mare i li havien dit, com pot ser que fa el seu fill fa unes coses molt rares que els conillets desapareixen, apareixen, i la meva mare al·lucinava, no? També deia, mira, li agrada això.
I finalment t'has pogut dedicar, no?
Sí.
Com deies, no? Vas estar un temps doncs, a la docència, però al final el tema de la màgia va començar a funcionar, no? I finalment sí. t'has dedicat i Déu-n'hi-do, no?
Afortunadament, com
et va, no?
Sí, estic molt content. Jo sóc el primer sorprès perquè sempre quan et dius... Clar, la meva família no són artistes, els meus pares i tota la meva família, no hi ha ningú que sigui artista, i quan comences a dir, no, jo vull treballar d'il·lusionista, vull ser mag, m'agradaria ser professional, tothom et diu, no, deixa-ho estar, que la vida de l'artista és molt dura, no ho facis, no et compliquis, tal, no? I jo era el primer que m'ho acabava creient, deia, no, jo no podré mai dedicar-me a això professionalment. Llavors, ara mateix fa 10 anys que m'hi dedico professionalment, i quan veig que doncs, tenim actuacions, que tenim espectacles, que ens surten bolos... Per exemple, l'any passat ens van contractar a Amsterdam, que hi vaig anar fins a Holanda a fer un espectacle, no? Per mi això és molt boig, o sigui, per mi això és un regal de la vida. Penso que he tingut molta sort, que estic sent molt afortunat i, per suposat, doncs, el que faig és lluitar moltíssim, treballar-ho molt per tornar doncs, al públic aquesta sort que jo he tingut i poder-ho fer al màxim.
Que la gran avantatge de la màgia és que no hi ha aquesta barrera idiomàtica, no?
Sí, en aquest cas ho feia en anglès, a Amsterdam, a Holanda, parlant l'anglès superbé, i doncs bé, amb el meu anglès més o menys em vaig estar preparant. El que passa és que sí que és veritat que a mi, per exemple, m'agrada moltíssim actuar en català o en castellà, perquè en anglès costa més, però sí que és veritat que la màgia té un component visual que és molt fort. Llavors, quan veus un bitllet de 10 euros que es converteix en un bitllet de 100, no cal parlar. Ja el truc de màgia parla per si sol.
El tema de les cartes, també, no?
També.
Tens alguna especialitat, algun d'aquells trucs que normalment fas o dintre del teu espectacle diguis aquest és el meu preferit i aquest és on... A veure, disfrutes en tots, no? Però dius, ostres, quan faig aquest...
A mi el que m'agrada...
Em sento realitzat,
clar,
no?
A mi m'agrada molt fer màgia amb música. O sigui, tot el que són coreografies, com estàvem comentant abans, jo vaig anar a una escola de dansa, de teatre, vaig aprendre a ballar, i a mi m'agrada molt ballar. Soc dels nois que m'encanta ballar, m'apassiona, i el que m'agrada molt és poder ajuntar la màgia amb les coreografies, és a dir, fer màgia a l'hora que ballo. I això ho faig en aquest espectacle del Circ dels Impossibles. Per exemple, hi ha un número que fem Bollywood, o sigui, parlem de Bollywood, posem música de Bollywood i fem una coreografia de Bollywood i alhora estem fent una gran il·lusió, no? Un truc de màgia que és una caixa amb una noia. I aquest tipus de màgia en què hi ha coreografia, que hi ha música, que hi ha fum, a mi és el meu preferit, és el que m'agrada més, perquè és un show, és un espectacle. I sobretot m'agrada molt perquè va dirigit a tots els públics, o sigui, en aquell moment, doncs, ho poden veure nens de 3-4 anys fins a senyors, senyores grans, en fi, de 4 a 115 anys, doncs ho poden veure i tots ho entenen i tots ho gaudeixen.
Fas bé de dir això perquè el teu espectacle del Circ dels Impossibles, aquí en el Teatre Núria Espert, diguéssim, arrenca la temporada de teatre familiar, però el teu espectacle és per totes les edats, vull dir que no només ens concentrem en aquest teatre doncs, familiar, sinó que tothom pot gaudir del teu espectacle. Eh?
Sí, sobretot a mi, vull dir, m'agrada moltíssim que vingui gent de tots els públics, però sobretot jo sempre ho dic que és un espectacle pensat i ideat per gaudir en família. A mi m'agrada molt quan venen uns pares amb els nens, quan ve els avis... O sigui, és el típic espectacle, si algun avi vol fer una activitat amb la família i no sap ben bé què fer, doncs poden venir tots plegats. Per exemple, l'altre dia vam estar actuant a Barcelona, al Teatre Apolo, i me'n recordo, tinc el record d'una família que va venir els avis amb els fills, els tiets, els nets... Totes, gent de totes les edats, i la veritat és que van gaudir moltíssim perquè és un espectacle pensat per tothom, per tota la família, i per viure en família.
Si et pregunto per quins ingredients ha de tenir un mag?
Doncs depèn del tipus de màgia que faci, val? O sigui, perquè la màgia, com tot en aquesta vida, ha evolucionat
ingredients,
molt.
Ingredients, qualitats, eh? Ingredients, sí. Si féssim ara un plat, un menú, eh? Però quines qualitats hauria
doncs,
de tenir un
per mi,
mag?
Sobretot, ja dic, que depèn molt del tipus, perquè és molt diferent un mag que fa mentalisme purament d'un il·lusionista o mag, que és el mateix, diguéssim, que fa màgia familiar, per públic familiar, no? Però, sobretot, podríem reduir-ho en tres ingredients. Per una banda, hi ha una part manipulativa, que és de manipulació, que ha de tenir doncs, molta, el que s'anomena prestidigitació, fer moure els dits de manera molt ràpida per poder fer moviments manuals, no? Amb les cartes, amb mocadors, amb el que sigui. Després, el segon ingredient seria la psicologia. Els mags treballem molt tot el que seria la percepció, l'atenció, el memòria, el que els psicòlegs anomenem processos psicològics bàsics. Percepció, memòria, atenció, tot això ho juntem per fer màgia, no? I per poder distreure el públic, per poder doncs, portar l'atenció de l'espectador cap a on a nosaltres ens interessa. I el tercer ingredient, que és superimportant i que la majoria de gent no s'ho imagina i que ja ho hem dit, és les matemàtiques. O sigui, per fer jocs amb cartes, per exemple, s'ha de ser hàbil, s'ha de sumar moltes vegades. Bé, el truc de màgia que vaig fer aquí a Sant Andreu de la Barca, que va sortir el número dels comerços que participaven, és un número amb matemàtiques. O sigui, vam haver de sumar tots amb la calculadora. Doncs seria això. Psicologia, manipulació, habilitat manual, tècnica i matemàtiques.
Per tant, no és fàcil.
Bé, però sí que és fàcil, sí. O sigui, tothom, jo penso que tothom pot fer màgia. Sí que és veritat que, doncs, si vols fer coses més difícils i més complicades, com tota la vida, t'hi has de posar i t'hi has de dedicar. Però jo convido sempre a tothom que li agrada que faci màgia. Jo penso que, per exemple, tu, Jordi, podries ser un gran mag.
Jo crec que no, eh?
Sí, i tant que sí, seguríssim.
Jo podria ser el teu ajudant, si vols, o presentar-te a tu.
Quan vulguis.
Els teus referents, quins han estat els teus referents?
Doncs, mira, a mi actualment, ara, sobretot, he descobert un mag que es diu Doug Henning, que va morir, que va ser molt famós als Estats Units, que els últims anys m'he dedicat a estudiar-lo i m'he llegit tot el que hi ha sobre ell, que per mi és increïble, perquè feia un tipus de màgia, com a mi m'agrada, música, semblava més aviat un musical que no pas un únic espectacle de màgia, no? Sinó que era molt polifacètic en aquest aspecte, perquè també ballava, fins i tot va fer un musical en el qual cantava. Per mi, Doug Henning és molt guai. I després també tinc Charles Chaplin, que m'encanta. O sigui, soc superfan d'ell, a més era molt treballador, he vist molts documentals sobre ell i la seva vida m'encanta. I després ja a nivell més personal, diguéssim, quan era petit, doncs jo vaig veure molt el Màgic Andreu i després el Mag Larry. I soc superfan dels dos, tant de l'Andreu com del Larry.
Dius el Màgic Andreu, el Mag Larry, també tenim el Tamarí. No,
oh, i tant, no, Tamariz.
Actualment també tenim el Mago Poc, que també va actuar també en moltes ocasions aquí en el Teatre Núria Espert. De fet, a la inauguració del Teatre Núria Espert hi va actuar doncs, amb la companyia Bozzi.
Exacte, és veritat. Sí, me'n recordo quan vaig venir el primer cop aquí a Sant Andreu de la Barca, me'n recordo que el Ferran, de cultura d'aquí, de Sant Andreu, m'ho va dir. Me'n recordo que m'ho va explicar i no m'extranya, i que a més va omplir el teatre i que va ser molt xulo.
Per tant, hi ha molts referents, no? Sí. Hi ha molta gent que s'ha dedicat a la màgia i que ha triomfat, que ha aconseguit un èxit important i que la màgia no passa de moda.
Sí, sobretot, jo per mi el que veig...
És un tipus d'espectacle que sí. Sempre sorprèn, no?
I jo penso, és la meva opinió, i és compartida amb molts més professionals i amb més gent del món de l'espectacle, que per mi els referents que acabes d'explicar, que estàs dient tu, tots últimament ens hem dedicat tots, no, salvant, vull dir, jo ho faig des del meu punt de vista humil, però a ampliar una miqueta, no només fent màgia, que és el que... Fa molts anys només la gent es dedicava, als mags feien trucs i prou, sinó que ara doncs, s'ha convertit en un art escènic complet, en el qual els mags, doncs, per exemple, el màgic Andreu va afegir l'humor, no? Doncs, la màgia que feia era molt important, però sobretot afegia molt d'humor. A dia d'avui doncs, el mag Larry, per exemple, fa espectacles molt grans, amb grans escenografies, amb molta coreografia, amb molt bona presentació, i igualment no? Doncs, el Mago Pop, que en aquest cas són els mediàtics, però també hi ha moltíssims mags que no són mediàtics, que no són coneguts, però que han fet ampliar això a que no només sigui màgia, no només sigui l'únic truc de màgia, que això ho pot fer més fàcilment qualsevol, sinó que ho amplien i ho presenten d'una manera que es converteix en un art complet.
Qualsevol lloc és vàlid per fer màgia?
Jo penso que sí. Sí, sí, i tant, perquè el xulo de la màgia és que es pot fer envoltat. El millor lloc per fer màgia és un teatre. I si és un teatre com el Núria Espert, és ideal, perquè teniu un teatre aquí que a mi m'enamora. O sigui, estic enamorat d'aquest teatre, és superxulo. Quan hem actuat en allà, doncs sempre funciona molt bé i té una distància magnífica perquè la gent està molt a prop, però alhora es veu tot molt bé perquè estan com separats amb una distància relativa i correcta. Però sí que és veritat que, per suposat, es pot fer màgia doncs, en qualsevol tipus de llocs, en restaurants, en col·legis, en supermercats, a tot arreu.
Quin és el lloc més curiós on has fet màgia? O per qui has fet màgia?
Doncs, he tingut de tot. En el meu cas, jo sóc un artista bastant polifacètic en aquest aspecte i m'agrada molt...
Polifacètic, polivalent.
Polivalent, sí, ja ho has dit, és veritat.
Afegint aquí adjectius.
Perquè m'agrada molt doncs, poder treballar en tot tipus d'esdeveniments, no només en teatres, que és el que més m'apassiona i, per suposat, és el que més m'agrada. Però sí que... Moltes vegades ens contracten, per exemple, fa molts anys em van contractar una vegada, me'n recordo, en una charcuteria. Una charcuteria sí. que era l'aniversari de la charcuteria, portaven 50 anys venent, i em van contractar i estava darrere del mostrador i a cada persona que venia a comprar li feia un truc, li regalava un truc de... Comprava i després li regalava un truc de màgia. I, per exemple, me'n recordo que un moment li vaig agafar un bitllet, una senyora va pagar amb un bitllet de 10 euros i li vaig agafar el bitllet i li vaig convertir en un bitllet de 100, no? I la senyora al·lucinava, estava supercontenta. I la charcutera també. Llavors, això és un exemple, no? Però bé, moltes coses. Hem fet casos molt, molt guais i coses molt xules amb marques comercials també. I això és molt guai.
Aquí a la ràdio també, amb aquests elements que tens aquí a l'estudi de la ràdio, podries imaginar
aquí
fer alguna coseta?
Aquí podríem fer moltes coses, sí. Jo d'aquí una estona et faig màgia.
Ho penjarem a les xarxes.
Fantàstic, sí? Fantàstic, superbé, superbé, genial.
Per fer un tastet per l'actuació del dia 4 de febrer, recordeu, Mag Stigman en el Teatre Núria Espert, 4 de febrer, a 6:15 de la tarda, 5:30, les entrades 8 euros a la pàgina web i 10 euros a la taquilla. Recordeu, 5 euros als petits grans espectadors. Per tant, jo de vosaltres aniria el dia 4 de febrer al Teatre Núria Espert per veure el Mag Stigman.
Perdona, Jordi, m'han dit que s'estan venent moltes entrades ja. M'han comentat...
Està funcionant molt i molt bé.
Que estan venint que molta gent i això a mi m'encanta, m'il·lusió. A més, aquí a Sant Andreu tinc molts amics, conec moltíssima gent aquí a Sant Andreu de la Barca que els he pogut conèixer durant aquests anys que he estat venint a la campanya de comerç.
I comerciants.
I comerciants, per suposat, mare de Déu. I que, a més, molts d'ells m'han ajudat amb els trucs de màgia que he fet en aquestes gales. Llavors, jo us convido a totes i a tots a que vingueu, perquè serà una gran festa. Sobretot, el que estem preparant aquest dissabte és que sigui una festa. Que la màgia és important, però sobretot és un espectacle de bon rotllo. El que volem és que la gent s'ho passi molt bé, i penso que amb les sorpreses que estem preparant i tot el que estem muntant, penso que funcionarà molt guai.
Doncs el Circ dels Impossibles, una gran festa aquest dissabte, el dia 4 de febrer, en el Teatre Núria Espert, amb el Mac Stigman. Gràcies avui per estar aquí als estudis de Ràdio Sant Andreu i haver parlat una mica de l'espectacle i sobretot parlar doncs, una mica de la màgia. No?
Al contrari, gràcies a vosaltres.
Que encara té aquests ingredients, la màgia que ens enamora, no? I que ens sorprèn cada dia. No? Que això
I
és
tant.
Important, no,
sí.
No deixar de sorprendre
Exacte.
A l'espectador. No?
Sí, lo xulo de la màgia últimament és això, que vivim en una societat en què tot està explicat, o sigui, tens accés al YouTube, tens accés a Google, i en un moment pots trobar qualsevol explicació, i tot i així, doncs, hi ha coses que ens continuen sorprenent i que per més que hi pensem, no sabem com funcionen, i aquest és el secret de la funció principal de la màgia.
De fet, sempre se'n parla de la ràdio com la màgia de la ràdio, no?
Mm-hmm.
Vull dir que en Clar. Aquest cas coincidim, no?
I tant, totalment, perquè feu arribar un missatge i apareix que la més important és la màgia de les persones, que aquesta no té truc, sinó que és la que ens fa que ens connectem entre nosaltres i és en la que jo hi crec més. Així que, genial.
Jo crec que amb aquest missatge ja podem deixar aquí l'entrevista, eh? Amb aquest missatge del Mac Stigman, com dèiem, el dia 4 de febrer en el Teatre Núria Espert de Sant Andreu de la Barca. Gràcies i fins a la propera.
A vosaltres, moltíssimes, moltíssimes gràcies.
L'entrevista amb el Mac Stigman, entrevista íntegra, doncs està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
Vins i caves de bon veure. Vins per gaudir del que ens dona la natura i la mà de la mà. En aquesta secció ens ajudaran sommeliers professionals a trobar vins i caves moderns amb una bona relació qualitat-preu per fer festa en qualsevol moment. Salut! Començarem aquesta secció amb vins per, millor dit, començar el 2023. Primer serà un Martín Verdugo Barrica 2021 de la Deo Ribera del Duero. Està fet per la bodega Martín Verdugo, que va ser fundada el 1990 a Aranda de Duero, a la província de Burgos. Per cert, l'any 2013 es va cremar per un llamp i es va aprofitar per reconstruir-la totalment. Elaboren aquest vi amb 100% tinta fina, que envelleix 4 mesos en barriques de roure americà i reposa altres 4 mesos en ampolla. És d'intensitat alta i color vermell-porpra, amb matisos blaus. És intens en nas i domina la fruita silvestre fresca amb notes florals i anisades. És sedós i carnós en boca, amb tanins agradables i llaminers, ben integrats amb la fruita, i té subtils tocs torrats de la barrica que acompanyen la maduixa d'estiu i la cirera vermella madura, en un postgust llarg i agradable. Marida molt bé amb plats d'arròs amb carn, pasta a la bolognesa, hamburgueses a la graella, embotits i formatges semicurats, a més de tot tipus de cuina amb espècies, curri o asiàtica. Ara ens anirem a un 7 Navas Selección Vino de la Tierra de Castilla y León 2018. Està produït per al Grupo Garnacha Alto Alberche i no és molt habitual en aquesta zona un vi fet de garnacha. De fet, està fet amb 100% de garnacha de Gredos dins de la Sierra de Gredos a la província d'Àvila. Les vinyes tenen més de 50 anys i és un vi d'alta expressió d'elaboració tradicional que està entre 750 i 1.000 metres sobre el nivell del mar, les vinyes amb les que s'hi treballa, i està fet amb 12 mesos de criança en barrica. és d'un color cirera picota intens, notes de fruita vermella madura i una fusta ben integrada. És intens en boca, amb bona tonicitat, tirant a sec i d'acidesa equilibrada. Marida molt bé en tot tipus de carns vermelles, arrossos, guixats i formatges curats i semicurats. Acabarem amb Hermandad Crianza 2019 de la Deo Rioja. Està fet amb raïm de vinyes velles de Tempranillo per la bodega Closmar. Té una criança mínima de 12 mesos en barrica i 6 mesos més en ampolla. És de color vermell amb tocs de teula, d'aromes molt torrats, com per exemple cafè, fruita negra i fons espaciat. En boca és saborós i fruitós, amb la fusta ben integrada. Marida amb carns vermelles, arrossos i en general tot tipus d'entrants, tapes i cuina mediterrània. Recordarem que el Martín Verdugo Barrica 2021 de la Deo Ribera del Duero està entre 8 i 9 euros preu de venda al públic. El Siete Navas Selección Vino de la Tierra de Castilla y León 2018 entre 7 i 8 euros. I l'Hermandad Crianza 2019 de la Deo Rioja està al voltant d'uns 8 euros preu de venda al públic. Esperem, com sempre, que us hagin agradat les nostres recomanacions i fins la propera secció, Salut!
I amb les recomanacions de vins de Carles Piera posem punt i final de l'edició d'avui dilluns, dia 6 de febrer del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant durant aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials del Facebook, el Twitter i també Instagram.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
Calladeta, estàs més guapa. Només és una broma, és que tens la pell molt fina. És que tens un caràcter normal que llavors...
Al llarg de la nostra vida escoltem frases que construeixen una cultura que legitima les violències masclistes. Trenca la cultura de la violència per una vida lliure de violències masclistes.
Campanya pel bon tracte. Ràdio Sant Andreu. Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.